Ràdio Estel. Informatius.
Són les 10, bon dia. Us parla Pere Joantí i Balcells. Quatre persones ferides per una explosió en uns baixos d'un edifici del carrer València de Barcelona. Una d'elles es troba en estat greu, segons han confirmat les autoritats. Es tractaria de la persona que regentava el local, el bar, on s'ha originat el foc i es troba ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron sota custòdia policial. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat a l'Ajuntament de Barcelona, ha detallat que el local incendiat estava clausurat de forma preventiva per una denúncia per molèsties als veïns.
Efectivament, és un local que havia presentat molèsties i precisament com a conseqüència d'això es havia produït aquest precinte de caràcter preventiu que havia realitzat el districte de l'Eixample. Veïns es havien queixat, hi havia hagut inspecció per part dels serveis d'inspecció del districte i la pròpia Guàrdia Urbana, i per això es va acordar aquest precinte preventiu que, repeteixo, no es va poder realitzar perquè efectivament el local ja no estava realitzant la seva activitat.
Els fets haurien passat abans de les 4 de la matinada per causes que els Mossos investiguen. Tot plegat hauria començat als baixos i el foc s'hauria estès ràpidament pel pati interior. Víctor Molet, cap de la unitat de bombers de Barcelona, explica la situació actual.
Hem extingit el primer incendi, la primera explosió del número 73 del carrer València, i diversos conats d'incendi que hem tingut tant a diverses finques, tant del carrer València com d'Avinguda Roma com del carrer Calàbria. Acabades les tasques d'extinció, ja han pogut anar tornant els veïns de totes les finques, amb l'excepció de dues finques, Avinguda Roma 90 i València 73, que és on hi ha hagut l'explosió. Avinguda en Roma 90 són dos pisos, els que tenen més afectació, que no podran tornar els estadants, en total 6 persones que hauran de ser reallotjades, i a València 73, on s'ha originat l'explosió, allà són 16 persones que ara mateix tenim estar coesp buscant un allotjament.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 13 votacions de bombers i 11 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques. Els equips medicalitzats han atès 34 persones afectades que han sortit il·leses i ja han rebut l'alta in situ. I ha apagat també un altre incendi, en aquest cas, en un magatzem a l'Hospitalet de Llobregat, sense ferits. De fet, aquí, 29 dels veïns que van ser desallotjats ja han pogut tornar a passar la nit a casa seva, ja que les finques que limiten amb el magatzem cremat no han patit danys estructurals. Sí que hi ha una afectació a l'edifici cremat, una afectació important, on hi havia mobles i material divers. A les 2 de la matinada els bombers ja s'han anat retirant gradualment del lloc dels fets. I en política, Lorena Roldán ja és la nova portaveu del Partit Popular a Catalunya. Així ho ha aprovat el comitè executiu del seu partit. Ho fa a proposta del president de la formació a Catalunya, Alejandro Fernández. L'exdiputada de Ciutadans incrementarà d'aquesta manera el seu pes a la formació conservadora en el marc de la nova etapa que viu el partit d'àmbit estatal amb el nomenament del gallec Alberto Núñez Feijóo com a president. En una piulada a Twitter, Roldán ha agraït el seu nomenament perquè, diu, és un honor poder donar veu a les propostes del partit per recuperar, diu, una Catalunya que mai hauríem d'haver deixat de ser. I el sector hoteler del Garraf i el Maresme encara la Setmana Santa amb perspectives desiguals pel que fa a l'ocupació. Mentre a Sitges es preveu arribar a valors d'entre el 70 i el 90%, les reserves a Vilanova i la Geltrú arriben a fregar els 95%, apropant-se a nivells similars als d'abans de la pandèmia. Els municipis del nord del Maresme, però, les previsions no són tan optimistes, en part com a conseqüència de la guerra a Ucraïna, que ha desestabilitzat el sector turístic internacional. Estimen que l'ocupació rondarà el 60%, tot i que esperen registrar reserves de darrera hora, sobretot de proximitat. Pel que fa al turisme rural, el Montseny preveu una ocupació plena amb reserves pels dies forts de Setmana Santa que es van fer a principis d'any. En economia, a Catalunya es van crear més de 1.600 noves empreses aquest darrer mes de febrer, un 2,3% més que el mateix període de l'any passat i un 4,8% més respecte al gener, segons les dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Catalunya va ser la segona comunitat on hi va haver més societats creades al febrer, només superada per Madrid. La mitjana espanyola en termes de creació d'empreses es va incrementar també un 5,1% en termes interanuals. I en cultura, l'editorial L'Alè publica Aire Caramilles a Callús, un treball coral escrit a 6 mars sobre la tradició de les caramilles a Callús, al Bages, un dels pobles de Catalunya on hi ha més adarrada aquesta cultura, aquesta tradició. Els 6 autors són veïns del poble vegenc i han escrit aquest llibre després de participar en un taller d'escriptura. La publicació es dirigeix als infants que s'inicien al món de la lectura. De fet, és un dels pocs llibres que expliquen aquesta tradició als nens. El conte explica l'aventura d'un avi i la seva neta als dies de caramelles. En aquest sentit, la publicació redescobreix la festa des de dues mirades, la dels records i l'experiència viscuda d'un ancià i alhora també la sorpresa dels infants. Tornarem amb més informació d'aquí una hora. Els deixem ara amb el magazín Tot anirà bé. Que passin molt bon dia i fins ara.
Ràdio Estel.
Aquest divendres sant, a les 3 de la tarda, des de la Catedral de Barcelona, sermó de les 7 paraules en predicació del canonge Joan Rodríguez. I a les 5, en directe, també des de la Catedral de Barcelona, viurem l'acte litúrgic de la Passió i Mort del Senyor, celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa aquest divendres sant a les 3 i a les 5 de la tarda.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna.
Aquesta Setmana Santa fem camins.
El magazín social i religiós de la casa no s'atura i us acompanya durant la darrera setmana de preparació per la Pasqua.
Entrevistes, litúrgia, reflexió i passions amb el nostre toc particular.
De l'11 al 14 d'abril a partir de les 6 de la tarda.
Ojut, que canviem l'horari.
Camins especial Setmana Santa.
La nostra banda no tanca per vacances a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, la teva emissora a un clic. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Bon dia, com esteu? Dimarts 12 d'abril. Avui també us hem preparat un programa on recuperem algun dels espais més destacats del magazín del matí a Ràdio Estel. Ens acompanyeu?
Al matí a Ràdio Estel.
Interessant l'altre punt de vista del fotoperiodista Jordi Borràs, que va passar fa uns dies pel matí a Ràdio Estel i ens va parlar del seu darrer llibre, Tots els colors del negre, l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI, editat per Ara Llibres. Tornava a casa amb un reportatge fotogràfic de primera i sense que ningú m'hagués trencat la cara. Qui explica això és el fotoperiodista Jordi Borràs, tornant de Varsovia, on ha estat un parell de dies cobrint una manifestació en què desbordava l'extrema dreta. Com ha fet també a Estocolm, i a Milà, i a Riga, i a Berlín, i a Barcelona, i moltes, moltes, moltes vegades en els últims anys. Ciutats i capitals que reflecteixen, com moltes altres, l'augment de l'extrema dreta a Europa, que Jordi Borràs ha investigat a peu de carrer i que ara, doncs, explica en el seu últim llibre Tots els colors del negre, l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI, editat per Ara Llibres. Estem escoltant aquest malson, és tot com un malson, Jordi Borràs. Què tal, com estàs? Benvingut.
Gràcies. Estic frapat per la banda sonora de Foscor, perquè a més és un grup que m'agrada, tot i que no l'he identificat a la primera, molt adient pel llibre que estem presentant.
El títol del llibre, justament, és Tots els colors del negre, l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI, d'Ara Llibres. Hem d'entendre, per tant, Jordi, que el feixisme té matisos.
El feixisme és una cosa, l'extrema dreta n'és una altra, la ultradreta n'és una altra. És a dir, estem parlant d'un magma ideològic que va molt més enllà d'allò que pel boc gros diem feixisme. Feixisme és una ideologia que neix a Milà al 1919, però abans ja hi havia moviments pròpiament dits d'extrema dreta. I després, bueno, ha aparegut el neofeixisme, el nazisme, no? El nazisme és la versió germànica del feixisme italià, amb el passada pels sedades del racisme biològic, entre d'altres derivades. És a dir, estem parlant d'un moviment molt ampli, molt gran, que cal saber identificar, perquè si no sabem identificar-lo, no el podem derrotar mai.
Uh-huh. Clar, en el Faldó del teu llibre, sobre aquesta frase que ens ha cridat molt l'atenció, no podràs seguir mirant a una altra banda. Tu creus que s'ha mirat cap a una altra banda?
Sí, sens dubte, perquè de fet aquest llibre és la crònica d'un fracàs, no? Com va dir fa poc el company Carles Vinyes, presentant un informe conjunt que vam fer, coordinat per Miquel Ramos, sobre el neonazisme i l'extrema dreta a l'estat espanyol, va dir això i em va sobtar molt, no? Perquè és ben cert, no? Aquest informe, és un informe de 500 pàgines, és la crònica d'un fracàs. Aquell llibre també és la crònica d'un fracàs. Perquè si l'he fet és perquè tenim un problema. Si no haguéssim tingut el problema, no hagués fet aquest llibre, no? Per tant, el problema ja hi és. I si hi és, en part, és perquè molts d'aquells que portem anys avisant que això era un problema greu, que estava passant i que estava creixent, no se'ns han fet cas.
Clar, el llibre també és fruit, Jordi, de molts anys d'investigació, gairebé podríem dir que portes tota una vida, no? L'has escrit, però, com un dietari. Uh-huh. I al mateix temps és un assaig completíssim de l'auge de l'extrema dreta a Catalunya, sobretot, i també a Espanya i a Europa. Tenies clar això des d'un principi de donar-li aquest format així en dietari?
No. De fet, és un llibre que fa temps que hi penso. De fet, el primer llibre que vaig parlar amb Ara Llibres, amb el seu editor, que és Joan Carles Girbés, i que ja fa 6 o 7 anys que ens coneixem, va ser aquest llibre. El que passa que pel mig n'hem fet 6 o 7 de llibres, perquè passen moltes coses al país, però, és a dir, jo tenia la idea de fer alguna cosa amb el material que estava generant, tenia la idea de llibre, i la idea de llibre s'ha acabat gestant amb els anys, amb el temps, no? De dir, bé, com puc explicar l'extrema dreta a un públic generalista sense que sigui un assaig acadèmic, perquè no vull que sigui un assaig acadèmic, perquè el que m'interessa és arribar a tothom, i fer-ho de forma amena, no? Doncs la millor manera que he trobat és escrivint un no-ficció, que es pot llegir com una novel·la, i que tothom amb uns coneixements absents o molt bàsics sobre l'extrema dreta pot arribar-hi.
Tu, David, l'has seguit, aquest dietari, no?
Sí, no, i me'l recomano moltíssim, perquè és això, és veritat, és molt proper. A més, com està escrit en primera persona, perquè tu hi ets en tots els fets que expliques, doncs realment t'hi trobes, hi ha moments realment que estàs com llegint una novel·la d'un thriller o una novel·la d'acció, que, no, de veritat, que t'hi poses, pateixes pel Jordi, i que saps que afortunadament en aquell moment no li va passar res, però que li hauria pogut passar. I de fet, el comences al setembre del 2009, aquest dietari, Arenys de Munt, no sé si recordeu, allà va ser el primer poble on es va fer la consulta no vinculant sobre la independència, i acaba el Coll d'Ares, el Ripollès, el novembre de l'any passat. El que passa que no explicarem per què acaba allà, perquè no volem explicar tampoc masses coses del llibre, perquè la gent se'l compra i el llegeixi. Hi ha una primera part, però, que titula Els flaixos del passat. I el primer capítol és un fragment del diari del teu avi, de l'Enric Borràs, en plena guerra civil. Per què vas voler començar, precisament? Que és com una introducció, diríem, al teu dietari. Per què, precisament, allà?
Perquè és una frase recurrent al llibre, això de que el passat sempre torna, no? I que la memòria, com dic a la frase que encapçala aquest llibre, que és Aneus Català, no? L'única mort que temo és la de la memòria, no? És a dir, si no som capaços de saber llegir els nostres orígens, de saber llegir la història, difícilment podrem interpretar el present i podrem canviar el futur, no? Per tant, és una de les meves obsessions, i de fet una de les obsessions de l'extrema dreta és l'enterrament de la memòria històrica, la memòria col·lectiva, no? Per tant, el fet de reivindicar l'avi és per contextualitzar el lector, que jo he crescut envoltat de política d'una manera o d'una altra, i que, per tant, part de la dèria surt de l'origen familiar, sens dubte, no? Com a net i fill de derrotats, i que la reivindicació de la memòria és un crit a la justícia, no? I a poder, això, modificar un futur que pinta bastant negre.
Mm-hmm. I després hi ha un altre moment, no, David, a Gandesa, no?, que també marca bastant.
Diem, són aquests tres primers capítols que són anteriors al que seria el dietari en si, mm-hmm, que és un que comença, com he dit abans, el 2009. Després hi ha un capítol a Gandesa, on també surt el teu avi, mm-hmm, aquell, el fet que trobeu una bomba de la Guerra Civil,
sí,
tu de ben jove, i acabes aquesta primera part amb el fet més recent i tràgic, que és l'assassinat del Roger Albert. Això va ser gràcies a l'any 2004, i aquí tu coneixies. Va ser aquell fet el que va començar tu a moure't aquesta inquietud per investigar, per denunciar l'ultradreta, l'extrema dreta, el feixisme...
No, perquè ja era una... És a dir, ja estava conscienciat en aquest sentit, no? El que passa és que sí que aquell fet és un fet que et marca molt a prop. Mm. Amb els Roger ens coneixem des de petits, del cau, d'anar d'excursió, i allò també et fa posar a terra, no? I pensar de... Va ser ell? És potser qualsevol.
Sí, sí.
És potser jo, o és potser un altre, no? I, per tant, estem parlant d'una problemàtica real que genera víctimes i que mata gent.
El llibre també és fruit de molts anys, com dèiem, de feina, de cobrir manifestacions a Catalunya, a Europa, a concentracions de la ultradreta. Quants anys portes ja fent tot això?
13 o 14, més
13
o menys.
14,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, i en el llibre també parles, Jordi, i molt, de l'extrema dreta a Catalunya, i dius, havia estat històricament la punta de llança ideològica de l'extrema dreta espanyola. Això la gent ho sap?
No. De fet, en general la gent pensa, no, aquí extrema dreta no n'hi ha. Sí, hi ha extrema dreta, n'hi ha hagut sempre, i a més, Catalunya ha estat el motor ideològic de l'extrema dreta per una qüestió geoestratègica. De la mateixa manera que venien coses pel port, que venia cacau, que venia cafè, que venien teixits pel port o pel Coll d'Ares, o per la Jonquera, doncs també venien idees. No? I, de fet, aquí hem estat impulsors de moltes avantguardes ideològiques de tot tipus, també l'extrema dreta. No? L'extrema dreta a Madrid, capital, durant tots aquests anys, des que va morir Franco, ha estat intentant reivindicar-se, reinventar-se, però lligada d'una gran nostàlgia que la impedia avançar perquè miraven cap al passat constantment, cap al franquisme, i és aquí on neix una experiència prèvia a Vox d'èxit, que és Plataforma per Catalunya. I com ho fan? Doncs en lloc de mirar cap a Madrid, miren a l'altra banda del Pirineu, no? Miren què passa amb el Front Nacional a França durant aquells anys, o amb l'FAP o austríac, no?
Mm-hmm. Ja veus que saben que el procés i el moviment independentista ha despertat el feixisme. Segur que estàs pensant en una veu en particular, i de fet em fa referència tu al llibre, diu, parles de l'aleshores secretari general de Podemos, que era Pablo Iglesias, dies abans de les eleccions del 21 de desembre del 2017, aquelles convocades pel 155, Pablo Iglesias deia això dirigint-se als partits independentistes.
Porque quizás sin quererlo, o a lo mejor buscándolo, habéis contribuido a despertar el fantasma que es la mayor amenaza para la democracia, que es el fantasma del fascismo. A lo mejor habría que hacer menos promesas...
A veure, responsabilitzar l'independentisme a despertar el feixisme és com dir... És la manera fàcil que tenen per dir nosaltres no tenim cap responsabilitat sobre això? El que deies abans de mirar cap a un altre costat?
És pitjor que això. És responsabilitzar l'ase dels cops de l'extrema dreta, perquè si caracteritza alguna cosa a l'extrema dreta espanyola històricament, no d'ara, des de sempre, és l'anticatalanisme i la catalanofòbia. Mm. És responsabilitzar l'ase dels cops i l'objectiu de l'extrema dreta espanyola de despertar-la. Clar, el senyor Pablo Iglesias s'hagués atrevit a dir que els refugiats o els immigrants que creuen l'estret en patera són responsables de despertar el racisme i el feixisme? Evidentment no. És una animalada, dir això. Doncs també és una animalada dir el que va dir, perquè la miopia política d'Iglesias és no veure que precisament qui ha legitimat l'extrema dreta a l'estat espanyol ha estat una reacció furibunda del nacionalisme espanyol contra els interessos de l'independentisme català. Això no és nou. Com dic, l'extrema dreta té una matriu i té un origen que va directament a això, no? Si busquem ja els primers grupuscles d'extrema dreta fa més de 100 anys, com per exemple la Liga Patriòtica Espanyola, que em sembla que es va fundar el 1918 i va durar pocs mesos, una de les seves obsessions era combatre garrotades i a pistoles, si feia falta, a la Rambla de Barcelona, els catalanistes d'aquells anys, perquè tenien molt viu el record de la pèrdua de Cuba. Per tant, què fa legitimar l'extrema dreta? Doncs que, per exemple, que el Partit Socialista es manifestés al costat del PP, de Ciutadans i de Vox, rere les pancartes de Societat Civil Catalana, aplaudint el 155, que era una proposta que va fer l'extrema dreta de Vox, i que permetre que l'extrema dreta de Vox fes la campanya més barata d'un partit, que és pagar 20.000 euros per presentar-se com a acusació popular contra els independentistes catalans.
Jordi, sens dubte tu tens memòria, però hi ha un munt de noms de grups de la ultradreta, també molts noms, també cognoms, no?, dels seus membres. Una curiositat. Uh-huh. Tu te'n recordes de tots? Perquè tens també una memòria fotogràfica, mai millor dit.
Sí, però dedicada. És a dir, és molt curiós, i això de vegades em passa, que em trobo... Potser ens trobem demà
i
jo no me'n recordo de tu. Ara, si portes una bandera falangista, me'n recordaré.
Això és selectiu,
no preguntis... Sí. És com si tinguis la neurona que té X megas de RAM i els tinc dedicats a un tema. És
aquest tipus de filtre, no?, que sí. És Jordi Borràs. Però ens ha cridat l'atenció un.
Bé, sí, moltíssims. Però és que, clar, jo crec que n'hi ha un que és significatiu. És el nom de Diego José Frías Álvarez, que tu et trobes en una manifestació, crec que és el 2015.
El 2010.
2010?
Tot i que apareix en una altra manifestació, diria que sí, que el 12 d'octubre del 2015.
Exacte, sí. Sí, un 12 d'octubre, d'aquestes... que n'hi ha unes quantes, eh? T'he dit perquè és significatiu, però ens podries explicar qui és i com acaba aquesta història?
Doncs aquest senyor va ser candidat de l'MSR, el Movimiento Social Republicano. Diria que va ser candidat a les eleccions del Parlament, a una de les eleccions del Parlament, de les primeres que es devia presentar a l'MSR. I anys després, em sembla que va ser el 2016, va acabar detingut, acusat pels Mossos d'Esquadra d'intentar subministrar armes a una cèl·lula jihadista. Uh-huh. Se li van trobar armes a casa, se li va trobar munició, se li va trobar una granada de l'exèrcit espanyol, se li va trobar peces d'altres armes, i al cap de pocs mesos estava al carrer.
A més, després està a punt de...
Bueno,
a partir d'arrel d'això, em sembla...
Aquesta cèl·lula, la desarticulació d'aquesta cèl·lula, que els Mossos hi anaven al darrere des de feia temps, va quasi acabar amb drama, perquè resulta que la Policia Nacional també hi tenia els ulls posats a sobre. Els Mossos havien infiltrat un agent encobert a dins d'aquesta cèl·lula, i la Policia Nacional, quan ho va saber, va avisar els integrants d'aquesta cèl·lula que tenien un infiltrat de Mossos entre ells. Per la qual cosa van posar en risc la vida d'un agent dels Mossos d'Esquadra.
Deia significatiu, perdona, eh? Sí, deia significatiu, sí. Perquè això em fa pensar en la impunitat que tenen tots aquests grups, tots o molts grups d'aquests.
Mira, ara fa pocs dies, em sembla que va ser ahir o abans d'ahir, va saltar una notícia, no?, que Isabel Peralta, que és una dirigent de l'ultradreta...
El jove líder falangista.
Exacte, que ha corregut molt per xarxes, per mitjans i tal, va ser intervinguda a Alemanya intentant entrar banderes amb la creu gamada al país tautó, i les autoritats alemanya l'han fet tornar. Si la van parar, n'estic convençut que no va ser casual. És a dir, ells tenen una bona organització de la intel·ligència policial i militar, i sabien perfectament que aquesta persona hi anava, no? Que aquí és, si no em recordo malament, presidenta del Círculo de Amigos León de Grell, que era un oficial de les SS nazis.
Nosaltres hem llegit això, que la policia d'Alemanya estava avisada per les autoritats espanyoles, mm-hmm, no? Que Peralta anava cap allà. Mm-hmm. I d'aquesta manera, doncs... tu t'imagines un fet similar a com aquest a Espanya?
És que aquí el problema és que no és un delicte penal. Aquest és el gran drama. Tu qui pots passejar fent la salutació feixista o passejar una bandera amb l'àguila franquista i no et passarà res. A Alemanya, una de les coses que explico al llibre és quan jo vaig a una manifestació el 20 d'abril, que és aniversari del Hitler, i veig neonazis amb tot d'esparadraps a braços i cames, i resulta que un periodista allà m'explica que és perquè porten tatuatges amb simbologia tipificada al Codi Penal i no la poden exhibir públicament. Això aquí no passa.
Tu has estat assenyalat, amenaçat i fins i tot vigilat i perseguit, Jordi. En un episodi expliques i que està relatat com una novel·la, com deia el David abans, d'intriga i també de tensió. Dèiem això, que vas estar agredit. Marques el 12 d'octubre del 2013 com l'últim 12 normal. Què va passar?
Doncs va passar que sortia dels actes de l'ultradreta a Montjuïc, els que fins a l'any 2000 es feien aquí a la plaça dels Països Catalans a Sants. Sortia d'allà, això va ser el 12 d'octubre del 2013, i una amiga em va trucar per advertir-me que hi havia un grup de neonazis a la carretera de Sants. Que anés en compte. Més que res perquè l'historial violent dels 12 d'octubre era neonazis perseguint gent que no pensava com ells. Jo amb aquesta informació vaig fer un tuit dient explícitament que la gent anés en compte que hi havia un grup de neonazis a tal lloc, és a dir, amb voluntat que evitessin aquell lloc. I què va passar? Que a la tarda me n'assabento que hi ha hagut una topada amb antifeixistes i que els neonazis han acabat a l'hospital. No? A la nit començo a rebre tuits dels partits d'extrema dreta convocants d'aquell acte responsabilitzant-me a mi de l'atac dels antifeixistes contra els neonazis. I a partir de llavors, bueno, doncs ja no em trec la llufa a sobre, no? D'haver, segons ells, incitat i enviat un grup d'antifeixistes a apallissar uns neonazis, la qual cosa no té ni cap ni peus i, a més, aquest fet va ser judicialitzat i a mi ni tan sols se'm va citar el judici, eh? Però és igual. Jo ja, de fet, molts dels que encara avui en dia m'amenacen per xarxes o en manifestacions, ni tan sols saben per què ho fan, perquè aquesta història no la coneixen. No? Senzillament, jo no amago la meva manera de pensar, declaro antifeixista, soc independentista, no me n'he amagat mai, i per ells pues, soc l'enemic.
I clar, això és el que encara es complica més anys següents, i és el que al final et fa dir, com que aquí no puc treballar, no puc fer la meva feina, no vol dir que te'n vagis a viure en un altre país, però sí que te'n vas a cobrir moltes manifestacions i concentracions, a fer la teva feina, que és fotografiar i fer aquests reportatges, perseguint, diríem, o sobretot aquests moments d'ultradreta, a Europa, per moltes ciutats europees. És això el que et porta, que aquí hi ha un moment que dius, sí, que no puc fer res.
Exacte, no, aquí no podia, és a dir, jo em dedico a molts àmbits en el fotoperiodisme, bàsicament m'agrada sobretot la política, i amb l'extrema dreta jo aquí no podia sortir ja, perquè ningú em garantia el dret a poder-ho fer.
Tant
senzill,
no?
Com això. Clar. Llavors, què faig? Pues començo a viatjar i me n'adono que a fora soc molt més lliure que a casa.
Sí, sí. És que ara buscaré la frase. Ara no la tinc aquí, però hi ha un moment que dius, no?, que rodejat de...
Estic més segur rodejat de neonazis a Jena, a Alemanya, que no pas de suposats constitucionalistes a Barcelona.
Exacte.
Clar, perquè, de fet, dius això, no?, David, llegim a Berlín, a Riga, a Marsella, a Estocolm, a Varsovia, a Madrid, a Milà, a Atenes, Lisboa, ciutats que tu has recorregut i que són presents en aquest llibre a tots els colors del negre. Jordi, la ultradreta que has vist a totes aquestes ciutats i en aquests països segueix un mateix patró i hi ha unes passat més por?
És un patró similar, malgrat que cada país l'extrema dreta i l'ultradreta té una matriu diferent i té uns orígens diferents i té unes dèries entre cometes diferents. Té patrons molt similars, I, per exemple, l'extrema dreta espanyola s'assembla molt més a la polonesa i a la hongaresa. De fet, fa dos dies que vaig tornar de Budapest, precisament, de cobrir una gran manifestació, que ja no vaig poder entrar al llibre, amb un mes he estat dues vegades a Hongria, i un dels països que passen més por, precisament, jo crec que és Polònia, amb una gran marxa amb més de 220.000 persones encapçalada pel president del país, per Andrés Duda, amb grups neofeixistes campant i apallissant gent sense cap mena de problema, no? A més, amb una plàstica molt, molt, molt potent, perquè era de nit, feia molt fred, tothom anava encaputxat, bengales amb llum vermella pel mig de Varsovia durant hores i hores i hores. És a dir, l'escenografia era com una pel·lícula de terror.
Ens queden pocs minuts,
sí,
però...
Sí, a mi m'agradaria comentar, tocant l'actualitat més pura i dura, I és el fet de quan comentes tots aquests països ultradreta, entenc que està en molts països, a moltes ciutats i gairebé totes. Hi ha nazis a Ucraïna?
Sí, i tant. A Rússia també.
Sí, exacte, és el que anava a dir.
El gran problema és que, per exemple, a Ucraïna hi ha el regiment Azov, el que era el batalló Azov fa uns anys, que ara és molt més gran, té uns 4.000 membres, que forma part de l'exèrcit regular ucraïnès. Això és cert. I també és cert que aquestes crides a combatre, que hi anessin combatents internacionals, ha fet esperonar neonazis de tot el món a anar a Ucraïna. També a Rússia, eh? De fet, a Alemanya, les autoritats alemanyes, els primers dies de la guerra, van estar molt al cas de neonazis alemanys que anaven a combatre majoritàriament amb els ucraïnesos, però també amb els russos. És a dir, no és una guerra de feixistes contra antifeixistes, ni Putin pretén desnazificar el país. És una guerra imperialista, on els interessos geoestratègics i econòmics són de primera mà. Però hi ha una matriu imperialista, no? de pensar en la gran Rússia, en la Rússia imperial. I aquest, d'aquí plora la criatura.
Mira, 2:15 en punt.
Clavat,
Jordi.
Molt bé.
Com ho fem, això? El llibre val molt la pena.
No, molt.
Molt, David? Clar, per
hi ha
exemple,
molts episodis que sí. Val la pena seguir. I...
El del Valle de los Caídos, no?
Aquest és impressionant.
Comentaves tu, no?
És impressionant. És que és entre còmic i lamentable.
Sí, bueno, no, és allò...
Bueno, també cap,
les mandonguilles no. Infectes que em vaig menjar al Valle de los Caídos. Bueno, és entrar en aquest... No? Vull dir, jo crec que qualsevol persona, per entendre l'extrema dreta espanyola, hauria d'anar al Valle de los Caídos. Per veure-ho, eh? Perquè s'aclassa la sang i per veure els nivells d'impunitat que hi ha.
També parles de l'1 d'octubre, del terrible atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. Fets que clar, possiblement doncs, molta gent desconeix. Per exemple, també la mani convocada per diversos col·lectius d'ultradreta a l'endemà, el 18 d'agost. Llegiu-lo, tots els colors
sí,
del negre. Jordi Borràs, gràcies
moltes
per haver
gràcies.
Estat al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres, un plaer i fins a la propera.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
És molt més que un viatge inoblidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de la mà dels custodis franciscans i Alcon Viatges. Especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcon Viatges, Viajes Ecuador o al 93 521 58 48. Fem del teu viatge una gran experiència.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Torna la passió de Cervera. Els dies 27 de març i 3, 9, 15, 24 i 30 d'abril tens una cita amb una de les representacions de la passió més antigues d'Europa. Reviu la història amb la màxima espectacularitat i amb més de 300 persones a l'escenari. Entrades ja disponibles a lapassiodecervera.com. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dia
Dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
A l'Espai Plusvalu a Dones vam parlar de l'endometriosi. S'estima que l'endometriosi afecta en més o menys grau una de cada 10 dones en edat fèrtil. És la malaltia ginecològica més freqüent. Sovint se'n retarda el diagnòstic perquè pot ser asimptomàtica o associar-se a dolors menstruals.
Tot seguit, com dèiem, arriba ja la Mireia del Pozo i el Plusvalu a Dones. Els dimarts i els dijous ja sabeu que ens visiten, que estan amb nosaltres a la Part Magazine del matí, amb un espai on abordem un tema de relació amb la dona, amb la salut, l'edatisme, la violència de gènere, entre altres coses. Mireia del Pozo, com estàs? Bon dia, Mireia.
Molt bon dia. Doncs com vols que estigui? Fabulosa. És 1 de març, que comencem aquest mes tan estupendo.
Un mes ben intens, sens dubte, per la Mireia del Pozo i tot el seu equip. Abans d'avançar-nos al tema que ens parlaràs, de fet, jo ja n'he parlat ara, perquè jo he alertat a totes les meves amigues. Avui parlarem, si m'ho permets ja, sí, d'endometriosi, que poc se'n parla, i gràcies a espais com el teu, aquí al matí a Ràdio Estel, doncs podem donar cobertura, no?, i parlar-la i fer-ho visible. Encara més si podem. Mireia, dos avançaments.
Primer de tot, recordeu, aquest dijous, dia 3 de març, el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa comença ja a celebrar el Dia de la Dona, amb una sessió de defensa personal, pràctica, on aprendrem com mirar, com modular la veu, tot el tema dels espais. Us heu d'apuntar, això sí, cal fer-ho a l'adreça que ara us donarem, que és info@artesmarcialesmac.com, artesmarcialesmac, acabat amb c.com, a les 6:30. I alerta també, mireu tots els que estigueu per la zona de Caldes de Montbui, d'on resulta ser que des de l'associació Acció Cívica Calderina ens porten una molt bona notícia. Fan una exposició d'art de dones. El dia 8M, el 8 de març, s'inaugura l'exposició internacional de dones en complicitat. És la quarta exposició que es fa on només exposen dones. Això on serà? Doncs a l'Espai d'Art del Casino de Caldes de Montbui. Entre les pintores hi podem trobar Helena Blaise, però hi ha moltíssims més noms. Doncs esteu convidades a anar-hi, convidats a anar-hi des del 8 de març fins al 3 d'abril els caps de setmana.
Doncs moltíssimes gràcies, Mireia, i com sempre, tot seguit, abans, recordem que avui parlarem al Plusvalu de Dones d'endometriosi.
Plusvalu a Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Doncs ja sabeu, aquestes dues dates importants, el 3 de març, amb aquesta classe gratuïta que ens deia la Mireia de Defensa Personal, i el 8 de març, amb aquesta exposició a Caldes. Abans de començar, recordem, com sempre, que el Plusvalu a Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció Premi Sàping TV, i avui la Mireia del Pozo i tot el seu equip ens parlaran d'endometriosi. Tot seguit ja li donem pas a la Mireia.
Com esteu, Plusvalu a Dones? Nosaltres felices, contentes per una vegada més des del Plusvalu a Dones donar veu i donar llum a la situació, a la malaltia de l'endometriosi. Sabeu que portem molts i molts anys. N'aprendrem, perquè, com ens apuntava la Mercè, no està suficientment visibilitzada. Però, doncs portem també bones notícies. I aquestes bones notícies avui ens arriben de les mans de la Fundació La Caixa. Resulta ser que hi ha un nou dispositiu que utilitza llum per detectar de forma eficient el Covid a través de la nostra saliva. Resulta ser que hi ha hagut un equip investigador de ICFO, Mesirsi Caixa, que han desenvolupat un nou dispositiu alerta, de baix cost, portàtil i que no és invasiu. Utilitza la llum per fer les proves diagnòstiques a la nostra saliva. I sabeu què? Que en menys de 30 minuts ja ho tenim. Els resultats d'aquest estudi s'han detectat exactament les mateixes resultats del SARS-CoV-2. La sensibilitat és d'un 92,2% i una especificitat del 90%. Per tant, què és el que ens volen dir? Pues que són els valors similars al PCR, una resposta tan ràpida com els tests d'antígens, però sense ser invasius.
Vinga, doncs, dit això, si et sembla, Mireia, donem la benvinguda a la nostra taula d'avui. Glòria Vallès, directiva d'empresa i afectada d'endometriosi. Com estàs, Glòria?
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Glòria. És un plaer tenir-la avui, perquè ara estàvem parlant fora en micro, no, Mireia, i comentàvem, ostres, és que jo tinc tanta gent, no, que conec, que pateix d'aquesta malaltia d'endometriosi i les he alertat més que mai de dir a partir de 2:15 aquí al matí a Ràdio Estel en parlarem, no?
Tenim molta sort, Mercè, de tenir la Glòria Vallès amb nosaltres. Ella ve avui en qualitat de persona amb endometriosis, i la Glòria ja fa anys que col·labora amb nosaltres i cada vegada és un èxit.
I, de fet, la Glòria ens deia, si teniu algun dubte, algun problema, no? Escolta, truqueu-me, no? Si hi ha algun oient, no? Que vulgui saber més, cosa que agraïm moltíssim, Glòria. Però, primer de tot, també hem de donar la benvinguda a la taula del Plusvàlua Dones a la Sònia Díaz. Ella és docent i formadora en integració social i sòcia fundadora de l'associació Siena. Què tal, Sònia? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia a totes, molt bé, gràcies.
I també, Mireia, donem pas a la Itziar Ruedas, que ella és directora jurídica de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya. Bon dia, Itziar.
Hola, molt bon dia.
Vinga, doncs dit això, Glòria, primera pregunta que et fem, per tots aquells oients que encara doncs no sapiguin qui és l'endometriosis. Explica'ns, quin és el concepte.
Bé, jo t'ho explicaré el que jo he après com a pacient, perquè, òbviament, no sóc metge.
Perfecte.
I som molts anys amb aquesta malaltia. La malaltia d'endometriosis pot començar als 12-15 anys. En el meu cas, van trigar 18 anys a diagnosticar-la, fins 34-35. Aleshores, el que jo he après és que l'endometri, per algun motiu que no se sap, s'implanta fora del seu lloc. Aleshores, quan menstruem mensualment, aquest endometri que queda fora del seu espai fa el mateix procés. I llavors això sangra i no s'expulsa. És una regla que no s'expulsa i genera molt dolor. No se sap el motiu, no se sap la causa i falta investigació, no? A vegades ho parlem amb la Mireia, dic, si això fos una malaltia d'homes ja sabríem el per què. Però com és només de dones, doncs falten recursos.
És trist i curiós, per no dir altres coses.
Sí.
Clar, perquè estem parlant d'investigació, Mercè, estem parlant de recursos, estem parlant d'una enfermedad que és només de dones i estem tornant a lo que ja des de fa anys s'està dient aquí a casa nostra, i ara veurem aquests dies a Europa com... Què opina de tot plegat de que estem tenint encara a dia d'avui una medicina androcèntrica?
Afecta el 10% de dones en edat fèrtil. O sigui, és moltíssimes dones afectades.
I el que també, una de les dades importants, Mireia, que ha destacat la Glòria, és que costa diagnosticar-ho, no? Quants anys vas passar, dius?
La mitja estadística són 8 anys. En el meu cas van ser 17 o 18. Cada persona és diferent. Jo, l'he explicat també a la Mireia, m'ha passat de diagnosticar amigues, o sigui, o conegudes, o persones que em diuen, tinc aquests símptomes, i jo dic, tens endometriosis? O sigui, si jo, que no sóc metge, no sóc infermera, no em dedico al món de la salut, únicament sóc pacient, ho puc detectar? Com pot ser que els metges, els urgències, els ginecòlegs, no puguin detectar només escoltant a la pacient? Quan fan l'ecografia normal, moltes vegades no es veu. Aleshores diuen, no tens res. Quina és la resolució fàcil? Bueno, estàs nerviosa, tens estrès, tens problemes a casa, sí. o el que sigui, no? Però no tots els metges, la gran majoria, no ho diagnostiquen.
Però aleshores, Glòria, amb això que ens estàs explicant, de que es va als metges que no ho diagnostiquen, que estem passant uns 8 anys de mitja, per tant, la conclusió és... la comunitat mèdica a dia d'avui, any 22, encara no està suficientment informada.
Sobre aquesta...
Tu ens estàs dient que tu no ets metgessa, tu ens ho expliques com a pacient i que et trobes que tu mateixa ho estàs detectant a gent al teu voltant i que els envies al metge.
Sí, correcte. I els envio a un metge determinat que sé que és especialista en la malaltia. No els envio a qualsevol ginecòleg.
I amb pocs metges especialitzats en aquesta malaltia, Glòria? O...
Bé, en el meu cas, la solució la vaig trobar amb el doctor Carmona, que és el cap de ginecologia de l'Hospital Clínic.
Sí, sí, sí.
Glòria, és que és molt interessant el tema que ens proposa avui la Mireia. Per tots aquells oients que ens estiguin escoltant i vulguin saber més sobre l'endometriosi també, no, Mireia? Sí. Saber els efectes, no?
Aquí ve.
O sí. Les conseqüències que té.
Clar.
Mira, us he portat perquè ho veiéssiu. Hi ha un llibre que es va publicar l'any passat que es diu Endometriosis, del meu metge,
sí,
i que es troba a Amazon, i és el primer que jo he pogut llegir on explica exactament què és la malaltia, quines conseqüències té, quins símptomes, etc. És bastant educatiu, és fàcil d'entendre, i a mi m'ha ajudat a entendre tot el que ha passat. Jo en aquests moments ja estic operada i des de fa 2 anys doncs em trobo bé, no?
Clar, ens deia que abans la Glòria ens explicava, no?, l'edat que surt, no?, més o menys, l'endometriosis. Tu parlaves que en el teu cas em sembla que era en plena adolescència, no?
Sí,
o...
sí, 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 sí. Després hi ha dones que no ho detecten fins que volen tenir fills i per algun motiu no poden, i aleshores van a fer les proves i li diuen tens endometriosis. Llavors hi ha diferents graus, no es pot generalitzar. Hi ha dones que, com el meu cas, hem passat un dolor o moltes ho estan passant. De fet, a mi m'agrada venir quan em convideu perquè no parlo de mi, parlo de milers de dones que Clar. Estan vivint això. O sigui, jo no vull parlar del que jo he viscut, jo vull que el meu cas serveixi per il·lustrar el que estan vivint moltes dones. I normalment és una malaltia que es viu en silenci. Te sents molt sola perquè no t'entenen al teu entorn, no? Si no tens un diagnòstic, al final sempre acabes sent la que s'inventa les coses, la que és més fluixa.
Clar, per tal d'ajudar aquestes persones a identificar el que estan vivint, tu abans d'entrar al programa ens explicaves doncs, que encara a dia d'avui, depèn de quin metge vagis, et diuen és que aquesta persona està exagerant, aquesta persona el que té és ganes de cridar l'atenció. Quins periples has viscut, Glòria, ja no tant a nivell personal, sinó també amb totes aquestes dones que s'hi troben arrel d'aquesta situació, per tal que altres persones afectades que ens estiguin escoltant vegin que realment no estan soles.
Clar, el més habitual és que vas a urgències perquè et trobes molt malament, amb un dolor molt intens a l'abdomen, i et fan les proves de ginecologia i et diguin bueno, pues que no tens res, que tu estàs bé i que potser el teu llindar del dolor és més baix que el d'altres persones. Bueno, pues que això és un problema. O sigui, que t'envien a casa dient que el teu llindar del dolor és més baix, sí, no et soluciona.
No, està claríssim, no? I que tens un dolor persistent, no? És com la visibilització que tens alguna cosa. Glòria, per què és una malaltia l'endometriosi tan invisibilitzada? Tu que ho has patit, i fins i tot socialment.
Des del meu punt de vista, primer, afecta només a dones. Segon, té a veure amb la menstruació, que cada cop és menys tabú, però és molt tabú. Després té a veure amb la fertilitat, no? No sé, crec que hi ha una sèrie de coses, i el fet de que estigui infradiagnosticada també, bueno, pues, serveix d'excusa per tornar a l'argument aquell de que les dones som una mica histèriques, no? Llavors, doncs, no sé, jo tampoc soc sociòloga, però el que jo he viscut és que al final, quan un metge no sap què tens, li resulta més senzill dir-te que vagis al psiquiatre o al psicòleg que dir-te no sé què tens.
Clar.
O sigui, falta humilitat per part dels equips mèdics de dir, sincerament, veig que no et trobes bé, però no sé què tens. A mi m'han arribat a diagnosticar pedres al ronyó, malària...
Derivades d'aquesta endometriosi,
eh? Sí, jo no he tingut mai pedres al ronyó. O sigui, et podria fer una llista de mals diagnòstics relacionats amb la endometriosis llarguíssima, i segur que aquestes noies que ens estan escoltant s'estan sentint algunes identificades. Diuen, a mi m'ha passat això.
Doncs justament estem parlant avui amb la Glòria Vallès, ella és directiva d'empresa i a part doncs, és afectada en aquest sentit d'endometriosi, ens explicant doncs, el seu cas particular, no? com l'ha viscut. Ens parlava la Glòria que feia, o sigui, en 8 anys, va trigar 8 anys a rebre aquest diagnòstic. Si et sembla, Mireia, parlem ja amb la Sònia, la incorporem a la nostra taula i també avui volem parlar amb la Itziar. Sònia, parlàvem ara amb la Glòria de la invisibilització de l'endometriosi socialment, parlant doncs, com a sociòloga que ets, per què les malalties pròpiament femenines han estat tan invisibilitzades? Quin és el teu parer, Sònia?
Doncs mira, la Glòria ja n'apuntava alguns apunts, però principalment podem dir que hi ha dos motius principals. Un d'ells, tenim una societat que està basada en el patriarcat, i això influeix perquè, tot i que portem anys de treball i d'evolució per combatre, o per canviar o per modificar aquestes estructures patriarcals, encara estem influenciades per un ordre social tradicional on dicta els homes un rol i les dones un altre. I això també afecta en el viure, el cos, la feminitat, la masculinitat, on la feminitat amaga el seu cos, no? I on encara hi ha molts tabús i on encara hi ha molta diferència sexual. I la sexualitat femenina ha estat tradicionalment invisibilitzada, plena de tabús i d'estereotips, i per tant les malalties femenines, no? La Glòria ho deia, no? Diu, aquesta és una malaltia que afecta el 50% de la població, afecta les dones, no? I això, per aquest sol fet, no, ja fa que moltes vegades ja no hagi estat objecte d'estudi. I això ens porta al segon motiu. Si el primer és una societat patriarcal, el segon és que partim d'una medicina que és androcèntrica. És a dir, s'ha investigat la medicina basant-se en els homes, i després s'extrapolaven els resultats a les dones. Fins fa tot just a la dècada dels 90, del segle passat, fins llavors les investigacions es feien als homes, sí. I les dones eren pràcticament invisibles per la ciència mèdica. És veritat que en els últims anys, per sort, s'han començat a fer visibles dades significatives sobre les diferències, que aquí està la clau, no? L'abordatge sociològic, el que examinem, és que les diferents condicions de vida entre dones i homes són diferents i que evidentment això afecta a la salut, i evidentment això s'ha d'extrapolar a la salut pública, a les polítiques de salut i etc.
Totalment, totalment, Sònia, és així, no només a nivell mèdic sinó a nivell farmacèutic, a nivell d'investigació és el que estem veient. Sí que estem avançant, com tu dius, des de finals dels anys 90, però cal avançar molt més. Itziar, les conseqüències d'aquesta malaltia té efectes a nivell laboral per la persona que la pateix?
Bueno, clar, sí, això es tradueix, no?, en un impediment d'impossibilitat d'anar a treballar. Doncs clar, aquesta persona entén que en funció del grau de dolor doncs tindrà unes baixes recurrents, no?
Clar.
Uns X dies d'absència als seus llocs de treball. I clar, hem de tenir en compte que si no és que el conveni col·lectiu ho preveu de forma diferent, els tres primers dies de baixa per malaltia comuna no hi ha obligació de remuneració. Amb la qual cosa, doncs, aquestes dones que ho pateixen i en funció del seu grau de malestar, doncs, es vegin impedides en el seu lloc de treball, es poden trobar amb la situació d'absència recurrent al seu lloc de feina, i tenint en compte que si el conveni col·lectiu no diu res, doncs, els tres primers dies, doncs, l'organització no hi ha l'obligació de la remuneració.
Clar, ara la Itziar estava explicant aquests efectes a nivell laboral per a la persona que la pateix, però Sònia, com fem una correcta integració social?
Mira, primer de tot, jo crec que cal incorporar la perspectiva de gènere a les facultats de medicina, que ja ho estan fent, en els últims anys, amb els plans d'estudi ja tenen, no?, la sociologia de la salut o la salut i dona, però també l'atenció mèdica. S'ha d'incorporar la perspectiva de gènere a la salut laboral, a les empreses, i bàsicament per què? Perquè hem de treballar els rols, també la violència de gènere, perquè està vinculada també a la salut, s'ha de treballar les condicions de treball, la discriminació, la pressió sociocultural sobre el cos de la dona. Són tots aquests factors ens afecten i, per tant, ho hem de treballar des de la perspectiva de gènere. Però també, per poder integrar, hem de fer un exercici de ser empàtics i empàtiques amb les identitats de gènere. No només amb sexe, amb femení i masculí, sinó que ara n'hi ha moltes més, perquè tot això ens ajudarà a entendre i aplicar-ho a la ciència, també. Un altre factor és trencar amb el tabú de la sexualitat femenina, la Glòria ho ha comentat, i s'ha de parlar, i s'ha de parlar obertament, i s'ha d'ensenyar la sexualitat femenina per dins, amb imatges, s'ha d'explicar totes aquestes malalties sense tabú, educativament i pedagògicament, i fer molta divulgació de que les dolències són totes importants. Aquí no va de graus, com deia la Glòria, de si algú té més o menys tolerància. I no serveix dir, com que les dones ja tenen la regla un cop al mes, no, doncs elles ja aguanten. No estem parlant d'això. Estem parlant d'una malaltia, i això s'ha d'explicar.
Totalment, Sònia, totalment. Itziar, des del punt de vista de l'empresa, tenir en plantilla una persona amb una malaltia tampoc és fàcil, té conseqüències econòmiques, parlaves d'aquestes baixes, d'aquesta forma reiterada i un llarg etcètera. Per on passa o hauria de passar, doncs, la correcta integració laboral?
que al final les veïns que tenim, no?, és el marc, no?, a fales baixes, la tramitació, i és cert que l'empresa, doncs, especialment la PIME, no?, la petita mitjana empresa, doncs, que té menys recursos, té menys plantilla, doncs, tindrà unes afectacions diferents, però sempre hem de partir d'aquest punt de vista, no?, que allò sigui possible aplicar aquests mètodes de flexibilitat, d'adaptació, no?, que siguin possibles, no?, en tots els llocs de treball hi ha la mateixa rigidesa o la mateixa manera de fer, no?, aleshores, allò sigui possible, doncs, poder flexibilitzar i adaptar per poder donar una millor, no?, no, situació a la dona, no?, que està patint aquesta situació. Uh-huh. Però al final no podem estandarditzar, no?, perquè no tots els llocs de treball ni totes les organitzacions tenen la mateixa realitat, no? Aleshores, no, aquí no hi hauria una resposta clara i única, sinó, bueno, jo crec que passaria, entenem que passaria, doncs, per adaptar, per flexibilitzar en allò que sigui possible.
I moltes d'elles per això s'acaben veient abocades a ser autònomes.
Clar, i justament aquesta opció que doncs, ha apuntat la Mireia, no?, el fet de fer-se autònomes, com considereu aquesta? És la solució real, Sònia?
No, jo em poso les mans al cap i jo, que no pensi que sóc autònoma, però clar, no podem mai dir que perquè una malaltia no està ben diagnosticada, no està ben tractada i està estigmatitzada, a sobre la dona ha de ser la que ha de buscar un model alternatiu perquè potser les empreses no han tingut la possibilitat de poder-ho tractar o de poder fer polítiques inclusives. Per tant, no. Per tant, jo insisteixo, vull dir, en polítiques socials, en polítiques des dels professionals sanitaris i els professionals de les petites, mitjanes empreses i grans empreses, tractar la malaltia com qualsevol altra malaltia i no es pot atendre, no?, o entendre que la salut de les persones sense tenir en compte les condicions de vida i sense tenir en compte que homes i dones, doncs, som diferents.
Totalment.
No?
Glòria, tu com ho veus?
Bé, jo trobo molt interessant el que estem parlant perquè a vegades quan parlem de comprensió i integració costa de tangibilitzar, però de fet hi ha un estudi que demostra l'impacte econòmic que té sobre les empreses la malaltia, no? I jo el que vindria a dir és que aquesta malaltia ben diagnosticada, ben tractada, la persona que la pateix pot tenir una vida normal. Aleshores, les empreses tenen més problemes per les treballadores que no estan diagnosticades que no per les que ho estan.
Mira, anem cap a l'empresa. Itziar, tens un minut.
Bueno, jo, evidentment, no, la solució no ha de ser que la persona s'hagi de canviar forçada, no, a ser autònoma, a canviar, sinó hem de passar per la integració i no veig que sigui la solució. El que sí que hem de tenir en compte, no, que al final les empreses tampoc coneixen els motius de les baixes, no, de les absències. Aleshores, aquí, doncs, s'ha de trobar aquestes fórmules, però també em sembla molt interessant el que ara es deia, no?, que una bona diagnosi i un bon tractament, doncs, poden tenir una vida normal. Al final, aquí, no?, hauríem d'anar al focus a l'origen del problema, no?, que seria fer un bon diagnòstic i que les persones puguin, les dones, no?, puguin tenir, doncs, una vida, no?, saludable sense haver de patir dolors, no?, perquè no han estat diagnosticats ni ben tractats. D'aquesta manera, doncs, no veure's abocades a aquestes situacions d'absències a l'empresa, doncs, per determinar, no?, per determinar si uh-huh. es pugui anar donant de forma reiterant.
Miguel, com sempre que ens apropem als minuts finals de l'Espai Plus Valodones aquí al matí a Ràdio Estel, la Mireia és l'encarregada, la responsable d'apuntar-nos aquestes principals conclusions, no?, que podem extreure del tema d'avui.
Totalment. Doncs l'endometriosi apareix entre els 12 i 15 anys. És quan comença, és quan la dona comença a menstruar. Per un motiu que no se sap, l'endometri s'implanta fora del seu lloc. Estem parlant de que un 10% de les dones en edat fèrtil ho tenen. I parlem alerta de que el 52% de la població som dones. Per tant, aneu fent els números i els càlculs. De mitjana, per detectar quan costa, doncs, uns 8 anys, Déu-n'hi-do, les que estigueu aquí, aneu al doctor Carmona, a l'Hospital Clínic de Barcelona. Dins de l'endometriosi hi ha diversos graus. Què és el que sentim? D'entrada, un dolor molt intens a l'abdomen. La invisibilització de l'enfermetat, per què? Doncs, tres motius molt clars, perquè afecta només a les dones, perquè està relacionat amb la menstruació, que ja sabem que fins fa molt poc no se'n podia parlar, i també amb la fertilitat. Què és el que falta? Falta formació, falta sensibilització, informació, falta humilitat per part de la comunitat mèdica. Més enllà de l'endometriosi en si, per què s'individuen les malalties pròpiament femenines? Doncs perquè estem en una societat, encara a dia d'avui, basada en el patriarcat i perquè partim d'una medicina androcèntrica. Per una correcta integració social cal que incorporem la perspectiva de gènere. No passa per fer-se les dones autònomes o solucionar-ho elles soles. Empatia, companyes, amb les identitats de gènere. Parlem, ensenyem, informem i avancem.
Doncs Mireia, moltíssimes gràcies per aquest speech final, com sempre, aquí al Plusvàlua a Dones. Que tinguis bona setmana. Fins dijous, Mireia.
Fins dijous.
I nosaltres que fem una petita aturada, ens posem al dia amb les notícies, pregària de l'Àngelus, i després ja comencem a notar aquesta olor de tinta aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua a Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us parla Pere Joventí i Balcells. L'Ajuntament de Barcelona havia intentat clausurar el bar on aquesta matinada hi ha hagut una explosió que ha originat un important incendi al carrer València de Barcelona. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament, ha explicat que el local havia rebut diverses denúncies per part dels veïns per molèsties.
Efectivament, és un local que havia presentat molèsties i precisament com a conseqüència d'això es havia produït aquest precinte de caràcter preventiu que havia realitzat el districte de l'Eixample. Veïns es havien queixat, hi havia hagut inspecció per part dels serveis d'inspecció del districte i la pròpia Guàrdia Urbana, i per això es va acordar aquest precinte preventiu que, repeteixo, no es va poder realitzar perquè, efectivament, el local ja no estava realitzant la seva activitat.
Amb tot plegat, hi ha 4 persones ferides de diferent gravetat. Una d'elles es troba en estat greu. Segons han confirmat les autoritats, es tractaria de la persona que regentava el local, al bar on s'ha originat el foc aquesta matinada, i es troba ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron sota custòdia policial. Els Mossos d'Esquadra ara investiguen els fets. Mentrestant, els bombers de Barcelona han desallotjat fins a 8 finques afectades. Molts veïns, però, ja han pogut tornar a les seves cases, menys els 73 del carrer València, que és el edifici més afectat en aquests moments. Els bombers estan avaluant si hi ha danys estructurals i hi ha 6 famílies que de moment no podran tornar a casa seva. I l'Audiència Nacional ha condemnat a 7 anys i 6 mesos de presó a Manuel Murillo, el vigilant de seguretat que el 2018 va manifestar la seva intenció d'assassinar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho va fer en un grup de WhatsApp Terrassa per Espanya, on expressava el seu desacord absolut amb l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Murillo, veí de Terrassa, tenia a casa seva un arsenal d'armes i practicava el club de tir olímpic al Vallès. El tribunal considera aprovat que Murillo va anar interioritzant que la solució per produir un canvi en la situació política espanyola implicava causar la mort del president del govern i per això es dedicava a requerir ajuda per provocar-la. Els magistrats consideren que el gran nombre d'armes que li van trobar en els registres afegeix una circumstància de perill. Apunten, però, que no hi havia cap pla definitivament preparat, però consideren acreditat que Murillo mostrava cada vegada amb més determinació una fixació infrangible per posar punt final a la vida del president del govern. Els jutges no accepten que Murillo tingués cap mena d'alteració psíquica i rebutgen també que se li pugui aplicar cap eximició d'intoxicació etílica per consum d'alcohol ni tampoc per medicaments. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força en domicilis del Penedès i el Tarragonès. Hi ha 5 detinguts que haurien robat almenys 8 edificis. També se'ls atribueix el delicte de pertinença organització criminal. S'hi desplaçaven en vehicle de lloguer i un cop a la zona d'actuació que havien triat, seleccionaven cases aïllades mentre els seus propietaris no es trobaven a l'interior. La investigació va començar a principis d'any quan els investigadors van detectar la presència d'un grup que de manera itinerant va cometre 5 robatoris amb força a domicilis de poblacions de Cabanyes, Guardiola de la Font, Rubí, Riera de Gaia, Altafulla i Torredembarra, tots ells amb característiques similars. En el transcurs de la investigació es van produir 3 robatoris més a les localitats d'administració l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, a Banyeres del Penedès, al Baix Penedès i a Gelida, a l'Alt Penedès. El 45% dels catalans creuen que la solució a l'encaix polític de Catalunya a l'estat espanyol passa pel diàleg i la negociació sense límits. Així ho recull l'enquesta sobre la polarització a Espanya elaborada conjuntament per l'Institut Català i també per ESADE. El diàleg lliure també és l'opció preferida pels bascos, mentre que la tendència a la resta de l'estat és que la negociació càpiga dins la Constitució. La segona opció preferida a la resta de l'estat és la madura del govern espanyol, que arriba al 30% en comunitats com Extremadura. El sondeig que s'ha fet a més de 7.000 residents espanyols també posa sobre la taula la transició del franquisme a l'actual règim democràtic. Per al 45% dels catalans es va fer d'una manera no d'orgull. És a dir, no veuen aquesta transició com un motiu d'orgull, un percentatge que contrasta amb la resta de l'estat, on es creuen que sí, que es va fer de forma correcta, un 42,1% i un 50,3% diuen estar orgullosos de la transició. I pel que fa a novetats de cara a aquesta Setmana Santa, el Zoo de Barcelona ha inaugurat avui el nou centre de descoberta Terra de Dragons. L'objectiu d'aquest nou espai és oferir als visitants una experiència immersiva que els permeti descobrir de primera mà la vida dels dragons de Komodo. Aquest nou espai es pot visitar des d'avui i és un dels plats forts d'aquesta Setmana Santa a la ciutat de Barcelona. Es podran veure com aquests animals conviuen en aquest zoo de Barcelona, que vol cada vegada més anar conservant aquestes espècies. Tindran més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el magatí, amb el magazín Al Matí a Ràdio Estel. Que passin bon dia. Fins ara.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Del 20 d'abril al 5 de maig, l'Auditori omple de música antiga les esglésies de Barcelona.
El Festival Llums d'Antiga portarà Santa Maria del Pi, la Capella de Sant Àgata i Sant Pau del Camp, a Jordi Savall, Carlos Mena, Le Consort i Gant de la Boa, entre d'altres.
Més informació i venda d'entrades a auditori.cat.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Comencem nova hora amb la periodista Aure Ferran. Vam parlar fa uns dies a Olor de Tinta de literatura juvenil. En aquesta ocasió també ens van acompanyar dos autors de referència de literatura juvenil, com són David Cirici i Xavier Gual. Amb ells vam xerrar del repte de fer llegir als joves.
Olor de Tinta.
Vinga, doncs seguim avançant a una edició més de l'Olor de Tinta, que ja ens arriba, que la tenim aquí. Aure Ferran, Aure, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. De què parlarem avui?
Doncs avui parlarem de literatura per a joves, un dels grans reptes que a vegades ens plantegem les famílies on, quan tenim adolescents a casa, que és com fer llegir als joves, què és el que els engresca, com podem desenganxar-los de la pantalla i fer-los agafar un llibre. I la veritat és que aquí a Catalunya tenim la sort de tenir molt bona literatura per a joves i molt bons autors, per tant, crec que s'han de reivindicar i no llançar la tovallola. És a dir, hi ha arguments, molts arguments, perquè els joves agafin un llibre i s'ho passin tant o més bé que davant d'una pantalla.
Avui vens molt ben acompanyada.
Avui vinc superben acompanyada. La veritat és que és tot un privilegi. Hem demanat que ens acompanyessin a dos escriptors que són de referència en això de la literatura juvenil, com són el Xavier Gual i el David Cirici.
Doncs si et sembla, tot i que no necessiten
presentació. Primer de tot, els direm bon dia, gràcies a tots dos.
Bon dia.
Què
bon
tal,
dia.
Com esteu?
Molt bé.
Aquesta xerrada, aquest olor de tinta, que ja hem començat fora de micro.
I tant.
Parlant d'altres temes.
Exacte, no parlàvem exactament de literatura, exactament de llibres, però ens hi posem ràpid.
Vinga, fem les presentacions de Godacit.
Doncs mira, el Xavier Gual és filòleg, ha treballat com a periodista, és professor també de secundària, com a escriptor ha publicat molts llibres, en destacarem algun, Els fantasmes de Dalí, Copacabana, o el més recent, que es diu El gran baríton. Això pel que fa novel·les per adults, pel que fa novel·la per a juvenils, en destaco dues, potser les més recents, si no el Xavi em corregirà, que són La noia de la caravana, o aquest Atrapats, que està publicada per Fanbooks, que és el seu darrer llibre per a joves, que acaba de treure la segona edició, per tant crec que el Xavi pot estar molt content. I pel que fa al David, ha treballat de guionista en el món de la publicitat, és autor també de novel·la infantil, juvenil, per adults, per destacar-vos també alguns títols. Entre la novel·la infantil destacaria Molsa, que és una de les meves novel·les preferides, és preciosa, multipremiada, a més amb algun reconeixement molt interessant. Per adults és autor de novel·les com El setè àngel o L'olor del desig. També la recent No em busquis, que en vam parlar aquí, de la Sara Medina, que Sara Medina és el pseudònim que juntament amb el David i la Carme Fernández Villalba van presentar aquest llibre. I per al públic juvenil ha escrit novel·les tan fantàstiques com Zona prohibida o aquesta més recent que ens presentarà avui, que és Els incendiaris, que també ha publicat Fanbooks.
Saps el primer que em crida l'atenció? Saps el que...
Digues.
Doncs que avui tenim aquí situats a l'estudi el David i el Xavier, amb els seus llibres corresponents, que els ha portat a l'Aure de cadascú. Escolta, això sembla un concurs, eh?
Sí.
I cadascú porta com el seu color. Fixa't tu que aquestes cobertes, mira, d'una banda, el David, no? Són aquests tons.
Il·lumina el taronja.
El taronja i el vermell, fixa't. Sí. I el...
Més de blaus i grisos.
Més de blaus i grisos. Coincideix en la vida o no? Això és una casualitat total.
Home, potser sí, eh?
Sí?
Estic fent filosofia, jo.
I estic veient els ulls amb els temps blaus. Bé, en tot cas, vosaltres, adolescents, éreu bons lectors, David?
Sí, jo crec que sí. Jo era, crec, bastant bon lector, però s'ha de dir que a la meva època, diguem, això de llegir literatura juvenil i infantil no existia, eh? O sigui, la literatura que jo llegia als 10 anys, i no és per no parlo amb pretensions, eh? Sinó que era un fet. Jo llegia Dickens, per exemple. O sigui, als 10 anys, no sé, l'Oliver Twist el vaig llegir i devia tenir 10 o 11 anys. La literatura clàssica... Huckleberry Finn, o sigui, aquesta literatura americana que s'ha després presentat com a literatura juvenil, i inclòs Dickens, que moltes vegades s'ha considerat un autor juvenil, és literatura adulta que podíem llegir els joves. I una mica aquesta és la meva filosofia, ja en parlarem.
Ara en parlarem. I el Xavier, coincideixes amb el David?
Bé, jo sóc una altra generació, però em sembla que les lectures que més em van impactar són bastant semblants als clàssics, eh? Un Tom Sawyer, Robinson Crusoe...
Sí.
L'Illa del Tresor, no? I a vegades encara conservo alguns llibres d'aquells antics de la meva època, allò, estic parlant de mitjans dels anys 80, no me'n recordo massa. I els vaig llegir, suposo que em va anar bé, eh? Però no em van deixar tan calatge com després alguns d'aquests que els he rellegit de gran. A mi em va quedar aquella sensació d'aventura, per exemple, no? L'Illa del Tresor. I quan me l'he llegit de més adult, dius, pues segueix agradant-me. I potser és aquest, no?, que té aquest doble fil que funciona amb una edat i funciona també quan ets més gran.
Per tant, potser és una cosa més moderna, no?, això d'etiquetar la literatura en funció del seu públic, i potser abans simplement hi havia bona literatura o mala literatura, més enllà de l'etiqueta d'infantil o juvenil.
La literatura juvenil és un invent bastant recent, sí. O sigui, com la categoria literatura juvenil, fins i tot la distribució, la posició que ocupen els llibres a les llibreries del Departament de Literatura Juvenil, això no existia als anys 70. Jo crec que és de principis del 80 i és una idea molt americana, eh? O sigui, no es feia, això. I la infantil, sí, el llibre de nen, l'àlbum il·lustrat, això sí. Però la literatura juvenil no existia. Ara, val a dir que quan jo era petit, diguem, hi havia unes col·leccions específiques per gent jove, això sí, eh? El Club de los Cinco, aquestes coses, no? Sí, Enid Blyton, que també n'he llegit molt.
Sí.
Clar, abans he parlat de Dickens i, bueno, siguem honestos, el meu escriptor favorit era Jules Verne, eh? I potser la novel·la que m'agrada més del món, entre nens i adults, eh? Qualsevol, és La illa misteriosa del Jules Verne. És una novel·la que m'entusiasma, eh? I coincideixo amb algun crític literari com Roland Barthes, que considera que és una de les millors obres literàries del segle XIX, però bueno, és del segle XX, XIX-XX, no?
Xavier, d'alguna manera, tu creus que els joves no llegeixen? O sigui, això és un tòpic o és una realitat?
No, ho crec, ho veig a les aules.
No llegeixen.
Però sí, però... jo quan de tant en tant vaig a algun institut a xerrar d'alguns llibres que han llegit, començo sempre per trencar el gel amb una pregunta. Diu, que aixequi la mà a qui li agradi el cinema, tothom. Que aixequi la mà a qui li agrada la música, tothom. Diu, que aixequi la mà a qui li agrada llegir, la meitat o a vegades menys de la meitat. Llavors faig la trampa, dic, jo no sé dir quina música ni quines pel·lícules, que no són totes. Doncs potser el que hem de fer és aquest encaix del concepte que llegim amb el que ens agradaria llegir. I aquest, jo crec que el punt aquest d'aventura és el que hem de buscar. Jo, una mica, em culpo com a professor, eh? A vegades hem buscat massa les lectures per treballar tutoria, no? Temàtiques, per treballar algun problema que tenim sociològic, el bullying, el... Ja sabeu per on vaig, no?
Sí.
I potser ens hem deixat de banda la part més aventura, que és el que li agrada a un adolescent o algú més jove per imaginar-se històries, no? I que es podria projectar que li haguessin passat amb ell, no? I això potser... ho hem diluït una mica des del punt de vista dels instituts. Després hi ha els alumnes que els agrada moltíssim llegir, devoren llibres, i no cal que els hi recomani res.
Aquí ha obert un debat superinteressant i el podem reconduir cap al tema de les lectures obligatòries, que potser una de les coses que ha fet que ens tirés més enrere quan érem joves és que ens obliguessin a llegir un llibre i que després potser aquell mateix llibre, que en aquell moment ens semblava terrible perquè ens obligaven, l'hem recuperat anys després i hem descobert que allò era una meravella i que tenia un sentit. Però clar, no sé, el David i el Xavi coincideixen, entre altres coses, en que també tots dos han sigut professors de llengua i literatura, per tant, coneixen molt bé el tema. No sé, en aquest cas, David, l'opinió que teniu sobre, i per l'experiència que heu tingut a les aules, de si el fenomen lectura obligatòria a les escoles tira enrere a possibles lectors o no?
Jo crec que... A veure, aquí segurament no estaríem d'acord. Jo tinc una opinió molt particular sobre això i crec que no és massa majoritària. Jo sóc partidari de les lectures obligatòries. Ho sento. Per què? Ho explico una mica. O sigui, una cosa és la lectura i el plaer de la lectura. L'altra cosa és que nosaltres tenim uns alumnes, especialment al batxillerat, que si no llegeixen uns clàssics i no entren en contacte amb uns clàssics per obligació, perquè, mireu, és molt important per la llengua i la cultura catalana, doncs Joanot Martorell, és molt important Ramon Llull, és molt... Si no ho descobreixen aleshores, i si no saben almenys un tast d'aquests escriptors, no el tindran mai. Mai de la vida, perquè si hem de buscar-los lectures que només els satisfacin, diguem, com un divertiment, com un entreteniment, cosa que està bé, no entraran en contacte amb aquesta literatura. És veritat que això pot ser terrible, perquè fer llegir Solitud, de Víctor Català, a alumnes que tenen 16 anys, doncs no és molt recomanable. Però hi ha alumnes que en treuen un gran benefici. Tinc alumnes que han llegit Solitud i que s'han quedat entusiasmats i pensen com jo, que és la millor novel·la que s'ha escrit en català, potser, de la literatura moderna. No sé, que sóc bastant partidari de l'obligació, ho sento.
Xavier, jo coincideixo, encara que es pensi que no és. Jo també.
És que, en general, però... els professors pensen que s'equivoquen amb les recomanacions i que la
gent ho fa
malament.
Veig el que em passa pels fills a primària i com a professor a secundària i batxillerat, no? Jo crec que primària i secundària hem d'aconseguir crear lectors, l'hàbit lector, que moltes vegades no l'aconseguim. Potser hi ha un marge de tant en tant posar algun clàssic i alternar amb alguna coseta que els hi vingui més de gust. I el batxillerat, jo crec que és el moment d'exigir alguna cosa que... Jo sempre ho dic, d'entrada és probable que no us agradi, però heu de respectar perquè per l'època això té un referent, va funcionar, va ser un èxit i és respectable. Llavors, a partir del respecte, allò que d'entrada no ens agrada o veiem aquesta obligació, aquest examen, aquesta prova, no?, que em pot complicar la vida, buscar-li els matisos i jo em sento com interpel·lat a justificar. No sé si aconsegui que els hi agradi, com a mínim que ho respectin, que ja és un punt de partida interessant.
Després hi ha una cosa important, tenen el professor. I si el professor ho fa bé, desperta l'interès per una obra literària que pot ser espessa. Ramon Llull és difícil, estem llegint un clàssic que a més està empaltat de religió, que és una cosa que entenen poc, sí. I que per tant és un autor difícil. Però l'ajut d'un professor que els faci descobrir què pensa Ramon Llull de les dones, per exemple, i com era la misogínia, doncs, al segle XIV... És interessantíssim. Interessa als alumnes si el professor ho explica. I tenen l'oportunitat de tenir llibres clàssics amb professors que els acompanyen.
I jo, perdoneu, però jo tinc una especial devoció per aquestes lectures obligatòries. Ara, al cap d'uns anys, quan veig Nada de Carmen Laforet o El sí de les niñas, no sé, em venen com uns records tan, tan forts i tan arrelats que, d'alguna manera, també ara tinc ganes de tornar-lo a rellegir, no? Amb aquesta visió ja de com adulta.
El problema potser és que ara els joves estan acostumats, o els hem acostumat amb tota la societat, a que tot han de ser inputs, diversió, rapidesa, canviem, agilitat, sí. Ràpid, ens ho hem de passar bé, això ja ha passat, Instagram, no? El TikTok, tal, tot curt. I clar, a més, a vegades els demanes una lectura, que el que demana és que reposem una mica, que sapiguem treure-li el suc, i això se'ls hi fa una muntanya. Però crec que el David ha donat el punt clau, eh? Que és, si tenen un bon acompanyament quan fan la lectura, serà molt més fàcil que sàpiguen treure-li partit.
Mira, Aure, me l'has posat al peu, perquè sé que el David, en un article recent al Criatures, afirmaves que la transgressió més gran que podem fer avui als joves és llegir.
Sí.
Perquè llegint podem fer una revolta personal. Explica'ns aquesta idea.
Bé, és una idea que de fet, me la va donar una alumna. És curiós, però me la va donar una alumna, no? Aquesta alumna em deia... Dels meus companys, hi ha moltes transgressions a la joventut, no? La voluntat de transgredir, de fer l'amor a casa dels pares, al llit dels pares, quan no hi són al cap de setmana. Aquest tipus de transgressions, les drogues en són una, les borratxeres al cap de setmana, escapar-se de casa i no avisar que no sé què, és igual, hi ha un seguit de transgressions. I em deia, la transgressió més important per mi és la lectura, perquè els meus companys no llegeixen, jo m'aprofito d'aquesta sort que tinc, que m'agrada llegir, i aleshores entro en contacte amb coses, amb idees, amb personatges, com jo es pren els autors com a personatges que coneix, no? O sigui, tu coneixes Dostoyevsky, o coneixes Josep Pla, o coneixes... I d'alguna manera això és sumament transgressor en una època en què la gent no llegeix. En una època en què la gent, que no n'hem parlat, s'estima més un tipus de literatura que hauríem de respectar una mica més i entendre-lo una mica més, que és les sèries de televisió. Perquè probablement les sèries de televisió són una forma de literatura. I, esclar, als escriptors no ens agrada dir-ho, perquè, ostres, ens perdem clientela, no? Però quin és el sentit de la literatura, si no explicar històries, desenvolupar-les amb una certa profunditat? Les sèries de televisió ho fan, no el cine. El cine jo crec que no, però la sèrie sí, perquè desenvolupen els personatges d'una manera molt profunda.
De fet, no fa gaire, perdona, fèiem una secció sobre sèries de televisió i llibres aquí a l'Olor de Tinta, sí. I quedava claríssim que la gran font d'inspiració de la sèrie són els llibres. Per tant, vull dir que va parar una mica en això que deia el David.
És que les sèries de televisió segurament són un nou format de la literatura, no? Amb la qual cosa la literatura en si perilla, almenys que sapiguem, i els professors crec que hi tenen molta responsabilitat, descobrir que la paraula escrita, pel fet de ser cega, perquè no hi ha imatge, i pel fet d'abocar directament els conceptes, ens enriqueix moltíssim la nostra manera de pensar, l'elaboració d'un llenguatge que després utilitzarem. Jo sempre dic als alumnes, escolteu, no llegiu, però fixeu-vos que la paraula encara és el centre de tot. O sigui, si Vox ven alguna cosa a les eleccions, és per la paraula. Si els de Podemos són hàbils discursejant, no? La gent de Podemos, en general, parlen molt bé. Per què? O la gent de la CUP.
Sí.
No? Per què l'esquerra ha creat tant domini del llenguatge? I l'extrema dreta, eh? Perquè el llenguatge és importantíssim. Molt més encara que la imatge. O sigui, i el llenguatge s'aprèn llegint i aprofundint en els llibres.
No? Déu-n'hi-do, és que clar, estem obrint tants melons, no?, que tindríem fins a la una. Xavi, tu anaves fent així amb el
jo
cap,
vaig
no?
Dir que sí.
Perquè pensem perquè molt en aquestes coses.
És un mestre per mi.
No, els escriptors pensem molt en aquestes coses.
Però tu creus que la literatura perilla, com deia, en algun moment?
No, la literatura com a concepte, el format probablement canviaria, no?
Sí.
I quan escrius per ells, no? Perquè també nosaltres tenim l'altre vessant d'escriure, sí, pensant una mica en ells, sí, algú pensarà més, altres no. Has d'entrar, potser, amb el seu rol, amb el seu tempo, no? Aquesta falta de paciència. I jo quan m'hi poso per ells també penso, no?, que probablement tindran molt poca paciència, o els hi ven alguna cosa que els enganxi, o passar un altre llibre.
Sí, sí.
Llavors, a partir d'enganxar-los amb la seva manera de funcionar, que és potser uns segons més ràpida que la nostra, després pots aprofundir. El que passa és que has de fer-ho d'una altra manera i potser necessites el teu espai. Però, com a mínim, no perdre'ls, no? El primer punt perquè t'escoltin és posar-nos a dir alguna cosa que els hi pari l'atenció. i a partir d'aquí ja busques els mètodes. Però, evidentment, quan llegeix una cosa al segle XIX, és un altre ritme.
Sí, sí.
I ells se'n donen compte. Jo crec que la funció, menys com a professors, és veure que els temps s'han accelerat molt. No sé quan pararan una mica, perquè, a més, ja no... La vida és un TikTok, és terrible, no? Vull dir, si tu jugues amb un TikTok, és terrible. Però quan els tens enganxat, llavors dius, bueno, ara busquem la calma i intentem aprofundir i parlem en profunditat d'un tema que us interessi, no?
Perquè ara treia el tema que us volia preguntar jo, no? Clar, vosaltres tots dos escriviu per adults, també per a joves. No sé si en el moment que us planteu davant l'ordinador a l'hora d'escriure la novel·la, realment teniu present que esteu escrivint per ells i què considereu interessant o què canvieu respecte a la forma de treballar, sí, si penseu que és una novel·la adreçada, en aquest cas, a un públic infantil o, en aquest cas, que parlem més concretament, juvenil?
Bueno, això és una cosa que també hi he hagut de pensar molt, perquè en principi no m'agrada, estic d'acord amb el company, moltíssim, que, en el fons, canviem de manera d'escriure. Però no és una cosa que m'agradi, perquè en el fons voldria ser jo i expressar-me de la meva manera, no? Però sí, és cert que jo no diria que fluixem, que canviem de registre. És a dir, per exemple, a les meves novel·les juvenils procuro que no hi hagi descripcions. Ja, a mi m'agrada molt descriure, m'agrada molt entrar en un ambient, etc. La gent, els lectors adolescents, no em pregunteu per què, però no suporten una descripció. Ho veuen com un parèntesi entre el que és la literatura, el que estan llegint, no? Diguem que la literatura es redueix a ser acció i diàleg, per joves, i rarament... No vol dir que hagis de posar molt diàleg, però perquè a mi tampoc m'agrada fer-ho, això, però sí, acció. Les coses han d'anar passant, no? I el que no suporten gaire és que el paisatge tingui unes roques i uns arbres i el nom dels arbres i hi ha un riu.
No?
És que això no els interessa. Sí. I, en canvi, a mi això és una cosa que històricament m'ha interessat
molt.
On t'hi
recrees, no et pots recrear com...
A mi Josep Pla és un autor que no m'interessa massa, però les seves descripcions al·lucino. M'agrada molt llegir-les, només per el plaer de com descriu un camp de blat, que no sé què, la llum... I això no ho podem fer. Sí, canvio de registre. I després l'altra cosa que deia en Gual, l'eficàcia del tema que t'interessa i no deixar-lo. Clar, clar, clar. I anar articulant capítols curts, etc. Sí, hi ha unes estratègies. En el fons, estem imitant la tele.
Sí, és el que anava a dir, és una mica aquest anar seguint el ritme que ells demanen, no? De fet, a les sèries no es recreen gaire, no hi ha passatge. Tens escena, acció, sí. Acció, acció, i és un darrere l'altre. Bueno, deia que presentava, no sé si... Volies afegir alguna
cosa? No, que tenen una cultura visual molt potent. Molt, no? Sí. Pots dir Venècia, no? I no cal descriure Venècia,
no,
perquè no n'has
ja
estat mai a Venècia. Però
no, l'han vist, no? Mil vegades.
No comencis a dir amb els seus palaus i aquí... No, ja és Venècia, ja està.
Ja està.
Una selva.
Aure, de fet, el David acaba de publicar Els incendiaris. No sé si volies afegir alguna cosa.
Sí, no, el que volia era demanar-los precisament, perquè veia que se'ns anava,
sí,
el temps,
clar,
i volia demanar-los que ens parlessin una mica de les seves últimes novel·les, en aquest cas pensades per al públic juvenil, Atrapats, com deia, amb el Xavi, la seva segona edició, que ens expliqui una mica de què va, i el David amb aquest Els incendiaris, que no fa massa que el tenim publicat.
No sé ara quan va sortir, però em sembla principis de setembre, és que no sé, setembre, sí, sí, octubre.
Doncs res, Xavi, de què va Atrapats?
Atrapats va coincidir bastant amb la pandèmia, ja la tenia pensada, però era buscar una situació on uns adolescents poden estar perduts, desconnectats, que això costa, si parlem d'avui en dia, no? El mòbil és un gran problema, necessito desempallegar-me del mòbil perquè tens un problema de seguida, truques, no? I ho soluciones. I bàsicament fan la trapelleria d'entrar d'amagat a l'institut, no recomano fer-ho, però d'amagat entren a l'institut per les vacances de Nadal perquè volen gravar un curtmetratge de terror. Coincideix bastant amb l'institut on treballo, que tenen unes calderes, unes digues carboneres, és un institut molt antic, i és un lloc realment que és un soterrani on realment es podria filmar alguna cosa de terror bastant potent. I d'amagat ho volen fer, no? I, bueno, miren de manera que no els saltin les alarmes i tal, i intentar interpretar una antiga llegenda que hi ha, no? A partir d'aquí comença a caure una nevada, es queden atrapats i aïllats, i comencen a veure que s'han d'anar distribuint, no?, per diferents espais de l'institut. Uns saben coses, altres no saben coses, alguns tenen algunes visions, i llavors barrejo entre realitat i ficció o algun element més paranormal per saber si és una broma o la cosa va més en sèrio.
Estàs donant moltes pistes de Balagueró i Paco Plaza, eh?
Sí, sí.
Inspirats
sí,
aquí, aquí ho deixo, Però aquí estàs...
Funciona, funciona.
Posada al peu. Volem saber més, no?, sobre aquests incendiaris.
En Xavier se la juga a que et montin la nit aquesta al teu institut. Si expliques tot com va i les alarmes, com es desconnecten i, a més...
Els hi dona idees, no?
Sí.
Ben atrapats.
Vaig preguntar amb el conserge, però no em va donar més pistes.
I els incendiaris, David?
Els incendiaris és una novel·la... com ho diria... Bueno, és una novel·la que en principi és una mica fosca, no? Perquè és la història d'uns nois que tenen l'ocurrència, sota una mica el domini d'un d'ells, de calar foc en una residència de menis, de nois d'aquests acollits en un poble indeterminat de Catalunya, no? I un d'ells, en aquest incendi, mor. O sigui, entren dins un taller de fusta, se'ls incendia, esclata un pot de dissolvent, i bé, hi ha un seguit de problemes, i un d'ells mor. Arrel d'això, és una història, doncs, de transformació personal, perquè un d'ells va parar doncs, en una... Un d'ells s'escapa i queda amagat i no l'acusa ningú, que és una mica el narrador de la història. I l'altre va parar en un centre d'educació. És a dir, el que n'hi deien abans, no sé com se'n deia abans, no? Però ara n'hi diuen
els reformatoris,
sí, aquells reformatori, que... Sí, avui dia se'n diu així. Sí, avui dia se'n diu així. I en aquell centre de menors acaba coneguent a un personatge que precisament està vinculat amb la casa aquesta, amb la casa que han incendiat. És a dir, que és una estranya relació, perquè per un tema de drogues aquest noi va parar en el mateix lloc, no? És una estranya relació entre dos nois que són... que estan un en una banda i l'altre en una altra, i amb la seva germana, la germana del noi que és d'origen magrebí, no?, que va a visitar-lo. Bueno, és una història curiosa d'amor que després canvia, perquè després és l'altre personatge el que té relació amb la noia. És una història d'amor i de diferència sobre... I una reflexió, jo crec, bastant seriosa sobre aquesta irresponsabilitat que de vegades ens porta a fer coses que ens en podem penedir tota la vida, no?
Uau, David Siris.
Acaba bé.
Acaba, sí?
I atraparà.
I atraparà.
Mira. Se sentiran atrapats tots dos, pel del Xavi, perquè té tota aquesta part més de component addictiu, de que et sents atrapat, no només perquè ells es queden atrapats, sinó...
Els has llegit tu a tots
dos, no? Sí, els he llegit tots dos. I, a més, el del Xavi també està molt bé perquè et va portant per un lloc que ja no acabes de saber exactament si allò que està passant realment està passant o s'ho estan imaginant, i llavors fa això que et mantingui atrapat tota l'estona. I el del David et fa reflexionar molt, perquè, clar, és que també parla de la culpa, d'aquest racisme subjacent a la nostra societat. Vull dir que hi ha molts components que avui en dia són objecte de debat, que els tracta molt bé a la novel·la, i que també aquesta evolució que fan els personatges, no?, amb tot el que els va passant, doncs la veritat és que és una lectura també molt interessant.
Xavier Gual, David Sirici, gràcies per haver estat avui a l'Ulo de Tinta. Minuts finals, que arribem aquí a l'espai l'Ulo de Tinta amb Aure Ferran, abans de passar a parlar amb els nostres doctors. Aure, tenim temps per aquestes recomanacions finals?
Sí, va, les farem ràpides, sempre en fem quatre, ho saps. Per adults, us he triat una lectura que sempre m'ha agradat molt, que m'agrada molt recomanar-la, que és el llibre El risc més gran, de la Laura Pinyol, publicada per Amsterdam, que, ja que parlàvem de transformació, és una història de transformació, no? Una dona amb qui el seu matrimoni va malament, decideix canviar de vida, deixa la ciutat i se'n va al poble, i ens narra tota la seva trajectòria i com va canviant i què suposa per ella tot aquest canvi. És una novel·la d'aquelles que el primer que et fa agafar ganes és de deixar la ciutat i anar-te'n al camp i no tornar mai més, i la segona és adonar-te d'això, de com som capaços de superar les adversitats que tenim i anar transformant la nostra vida i recuperar un altre cop la il·lusió per viure. I la segona recomanació, com sempre, ens porta...
Sortim a l'exterior.
Exacte. En aquest cas, ens anem fins a la llibreria La Romàntica d'Amposta, que ens fa aquesta proposta.
Soc Helena, de la llibreria La Romàntica, d'Amposta, i us volia recomanar La revolució de los cuidados, de Maria Llopis. Seguint la seva línia, Maria Llopis, a través de diferents entrevistes amb veus molt diferents i amb veus amb opinions molt contrastades, ens presenta i reflexiona sobre la idea de cures, a nivell individual i a nivell social. A través d'aquestes entrevistes, Maria porta les cures a moltes
variables. Hi ha molts escenaris diferents. Crec que és un llibre que pot interessar qualsevol persona que alguna vegada hagi reflexionat sobre aquesta idea i que es plantegi fins a quin punt les nostres decisions a l'hora de cuidar són pròpies o són imposades.
Doncs prenem nota i ara passem a
literatura infantil i juvenil. Ja que parlàvem avui de literatura juvenil, he portat una novetat publicada per Columna d'una persona que també tenim en comú tant el Xavi com el David com jo, que és el Jaume Funes, que ell és un psicòleg especialista, un dels grans psicòlegs de referència en el món de l'adolescència, i ha publicat la seva primera novel·la, que es diu Encara he de viure, i en aquest cas ens narra la història de 6 adolescents quan acaben l'ESO i el periple que hi ha fins als 18 anys. És a dir, és aquest camí des de l'adolescència el camí cap a l'adultesa, com els canvien, aquesta sensació que tenen ells de que els adults els estan constantment condicionant els seus somnis, i es nota aquesta expertesa que té ell del que pensen els adolescents perquè la clava, saps? Quan el llegeixes te n'adones que dius, en sap molt. Exacte.
L'il·luminació de fora.
I la de fora ens porta en aquest cas cap a Banyoles, a la llibreria L'Altell.
Soc la Irene Tortosala de la llibreria L'Altell. I us recomano Cendra, història d'una nena i el seu monstre, de Jonathan Ausser, de Blacky Books. Quina meravella, preciós, tendre i emotiu aquest llibre. Que bonic. La nana Sparrow viu a Londres victorià i és una nena menuda que tot just comença a fer d'escura xemeneies. És acollida per l'escura xemeneies que avissarà el seu millor amic durant uns anys i creix envoltada d'amor i històries que la fan somiar i gaudir de la vida. Un dia, però, aquest desapareix. Per canvi, li deixa un carbonet que sembla que desprengui escalfor. Desemparada i trista, cau en mans d'un amo dolent amb un aliat que farà la vida impossible a la nan. Però la màgia arriba, i arriba quan la nan es troba en una gran dificultat i el llibre canvia i es torna encara més emocionant, perquè del tros de carbó calent en neix una criatura fascinant que ballarà per ella i on l'amistat i l'amor triomfarà.
Carai, t'ho explicant així...
Clar, és el que dèiem, que algú hi posa passió per explicar-te de què va un llibre, t'entren unes ganes terribles de llegir-lo.
Aure Ferran, moltíssimes gràcies.
Cuida't. A tu, fins aviat.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Al magazín de Ràdio Estel també ens agrada parlar de nutrició. Seguir una dieta saludable té molts beneficis i a l'espai La Proteïna els anem descobrint de la mà dels nostres nutricionistes i dietistes de capçalera. Fa uns dies parlàvem amb l'Andreu Prados, farmacèutic i dietista nutricionista especialitzat en comunicació científico-mèdica i, a més, professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull, sobre la fibra i el seu impacte en la salut.
La Proteïna.
Ens agrada parlar de nutrició, perquè ens hem de cuidar, no? Sens dubte, seguir una dieta saludable té molts beneficis, molts, i a l'espai La Proteïna ens agrada anar-los descobrint de la mà dels nostres nutricionistes, dietistes també de capçalera.
Exacte. Avui parlarem de la fibra i del seu impacte en la salut, un nutrient que, ja ho veureu, té molts beneficis i no només per als nostres intestins. Parlarem de la fibra i els prebiòtics, els aliments més rics en fibra, i també parlarem, atenció, Mercè, perquè la fibra ara ho comentava l'Andreu, té molts beneficis i moltes conseqüències si no en prenem prou, de com la fibra afavoreix la nostra salut mental.
També, eh?
Sí.
Ah, veus, això no ho sabia. Ah. Clar, molta feina per endavant que ens ha servit, Marta. Comencem primer de tot. Tu el mencionaves, eh? Per saludar l'Andreu Prados. Ell és farmacèutic, és dietista, nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica i, a més, és professor del grau de Nutrició Humana i Dietètica de Black Kern, Universitat Ramon Llull. Com estàs, Andreu?
Bon dia, mercè, un plaer estar amb vosaltres aquí.
Sempre és una alegria veure't,
Andreu. Sí, ho diu, és que... convençut, ho diu convençut,
doncs,
eh?
I nosaltres, home, Marta, perquè... Sí,
a més, tu prens sempre nota del que ens aconsella l'Andreu i en fa seguiment i jo en sóc testimoni.
Ara, és que jo li faig cas a l'Andreu. Sí. Tot els bons consells que ens dona, sí, jo els porto a rajatabla. Tu, sí. I tu bé, però que ho saps. L'altre dia ens deia 4 fruites al dia, pam.
Tu 4 fruites al dia.
I t'envio sempre la prova foto, fotogràfica.
Sí, sí.
Però clar, avui parlem, no? De fet, a la part inicial del programa, no? Parlàvem amb la Olga, no? Sí. Era que comentava que ella, doncs, cada nit... Cada nit o no, al matí. Sí, per agafar energia, mira, doncs el que feia és prendre aquest cacau, no?, per donar-li aquella energia. És bo o no, Andreu? Va, quedava aquesta pregunta damunt la taula.
Pues el cacau, llet
amb cacau.
Recentment hi ha un estudi que diu que si el cacau és superior al 85%, és beneficiós per la nostra flora intestinal i pel nostre estat d'ànim. Però sobretot hem de mirar 85%, mínim.
Clar, no sé si la marca que deia l'Olga, que arriba és aquest conegut, que també ho comentàvem, però... no porta sucre, no porta sucre, si és beneficiós el que fem molts. Jo ho faig al vespre, de prendre-me'n un got.
Però l'Andreu sí que comentava que hi ha un d'aquesta marca,
sí,
que no direm la marca, no direm ja l'hem dit prou, sí que en té, no? Hi ha una,
sí que en té,
una categoria, sí, que sí que en té.
Hi ha una categoria que sí, i la clau és mirar l'etiquetatge. I si ens familiaritzem, el paladar l'educarem i al final el sucre és qüestió de temps, eh?
Això també és veritat.
O sigui, és una qüestió de sucre, eh?
Sempre és una qüestió de sucre. Comencem pel principi. Va, què és la fibra, Andreu?
Pues mira, la fibra, dita així de manera senzilla, és el component dels aliments que nosaltres no podem digerir, però que una part la digereix la nostra microbiota intestinal. Llavors és el gran nutrient, no?, perquè passa desapercebut, no? Nosaltres no el podem assimilar, però que té un gran potencial enorme, no?
Clar, i a part, a més, hi ha diferents tipus de fibra, no? Perquè ara ho estàvem parlant, justament, no?, amb aquest cacau, hi ha la fibra que pot ser soluble, la insoluble, i també, clar, aquests tipus de fibra. Estem fent un pare, això ho hem d'explicar tot. L'Andreu, ara estem fent aquest canvi de mascareta, i ets de dir, Andreu, que ets una altra persona, també, eh? Ara m'has impactat, perquè l'Andreu porta rajatabla, sí o no, Marta?
Ara com estem... t'agrada dir això, eh, Mercè?
És que a mi m'impacta.
És que és veritat, canvia molt la fesonomia de les persones.
No ens coneixerem,
eh? Com
quan ens tragui la mascareta.
Ets Andreu Prados, oi?
Jo mateix.
Sense mascareta, amb mascareta. Mare meva. Ara podem escoltar l'Andreu molt millor amb aquesta canvia quirúrgica. Dèiem això, no?, que els tipus de fibra, no, Andreu? Soluble, insoluble, funcions
aquesta
diferents.
Aquesta és una classificació... La insoluble seria, per exemple, la dels cereals integrals, no?, la de la pell de la fruita, i la soluble seria tota aquella, per exemple, dels llegums, no?, la de la pastanaga, algunes fruites, però més important que sigui soluble o insoluble és mirar si es pot fermentar o no per la nostra microbiota, perquè la que és fermentable és la que realment ens interessa potenciar, no?, perquè té propietats antiinflamatòries, ens ajuda a estar de més bon humor, ens ajuda a perdre pes. Aquesta fibra fermentable és la que ens interessa.
Clar, i abans d'anar a la fibra fermentable, el que comentaves de la fruita, que és important també la que hi ha a la pell de la fruita, és allò que diuen, prendre sucs de fruita potser no és tan beneficiós perquè ens enduem la part més important, no?, precisament de la fruita.
De fet, amb el suc de fruita el que passa és que és fructosa pura, no?, és sucre pur. Nosaltres ens el prenem i clar, la fibra desapareix i amb la fibra molts components de la fibra que directament ja no veiem, no?
I per què és tan important que la nostra dieta, doncs, contingui aquesta fibra, Andreu?
Pues mira,
per moltes obvietats que hi ha, però sempre va bé recordar-les.
La fibra ens hem associat molt a hàbit intestinal, no? Però sí, això només és la punta de l'iceberg, no? Perquè, de fet, estem veient que la fibra, quan arriba a l'intestí, és l'aliment preferit dels nostres bacteris intestinals, ens ajuda a produir energia pels nostres bacteris, ens ajuda a millorar el nostre sistema immunitari és fascinant. Dius, com pot ser? Sí, sí, és que menjar suficientment fibra ens pot ajudar a prevenir un refredat, per exemple.
Ah, sí? O sigui, ajuda al sistema immunitari?
Ajuda al sistema immunitari,
també?
Sí, sí, és la gran oblidada, no? Perquè sempre hem vist, bueno, el restrenyiment, sí, sí, però sí, només és una part. I l'última investigació que s'ha fet aquest cap de setmana, estava assistint a un congrés, que, per exemple, els pacients amb càncer sobreviuen més aquells que mengen més fibra. I em vaig quedar, és fascinant, no? S'estava parlant inclús d'un any i mig.
Uau.
No? Pacients amb melanoma, que és un tipus de càncer agressiu. I llavors, esclar, estàs dient una cosa tan senzilla, i que no? tenim al nostre abast, l'hem de potenciar més.
I a part també, perdó, el tema de salut mental, no? Que també deies que pot, es pot veure reforçat, també, no?
Correcte. Per què? Perquè quan arriba a l'intestí afavoreix el creixement de bacteris que s'estan relacionant amb l'estat d'ànim, no? I això és fascinant, no? Perquè sempre, curiosament, quan tenim ansietat o estem nerviosos, mengem coses que no toquen, no? I aquí la recomanació hauria de ser, no, és que quan tenim ansietat, menjar aliments amb fibra ens ajudaria a estar de més bon humor. L'únic que, clar, dis-li a algú que quan estigui mal d'ànim es mengi un plàtan, no?
Marta Jarque, tu no en mengis gaire, que tu sempre estàs...
De què?
Tu estàs sempre de bon humor.
No, clar, és curiós, és veritat, que quan estem això, tenim un dia, un mal dia, doncs què fas? Menges, doncs, gelat,
porqueries, sí.
O llaminadures, no? O dolços a xocolata, no? Precisament que conté fibra. I potser això és contraproduent també pel nostre sistema nerviós o per aquests bacteris que tu comentaves, no? De l'estómac.
Sí, sí, totalment. I, de fet, el sucre, quan és senzill, fermenta, o sigui, no ens interessa potenciar molt aquest sucre que està allí, no? Llavors...
I, Andreu, aquesta sensació, no sé si us passa, quan consumim fibra, no?, de dir, uf, tinc la sensació d'estar molt tip, no? Per què passa això?
De fet, és interessant perquè la fibra, a mesura que avança pel tracte digestiu, va captant aigua, sobretot aquesta fibra fermentable que dèiem, i què fa? Que això fa que, bueno, provoqui distensió, no? Important, quan això passa, no es tracta de deixar la fibra, sinó d'anar adaptant-nos gradualment, no? És a dir, no fa falta, avui no mengem fibra i demà hi hem d'incloure fibra a tots els àpats, no? Sinó que per aquesta sensació d'atipament que comentaves tu, Mercè, sigui gradual, és interessant anar molt a poc. Llavors, cada dia una miqueta, anar gradualment, i així la tolerarem millor.
Mm. Escolta'm, parlem d'aquesta fibra fermentable que ens comentaves. A quins aliments la podem trobar? Perquè apuntaves que és la més beneficiosa.
És la més interessant, sobretot, per exemple, la poma al forn. És una gran font de pectines i és molt interessant per calmar l'intestí. També...
És curiós. Poma al forn.
Poma al forn o una pera al forn.
Però si no ens la... Si ens la mengem crua...
Si ens la mengem crua, no té aquestes propietats tan interessants.
Que curiós, i això per què?
Perquè l'estructura de la poma és molt rígida. I el que fa la calor és ablanir aquesta estructura de la paret vegetal i fa que directament sigui molt més fàcil digestiva, i als nostres bacteris, que són molt sibarites, els agrada més.
Ah, que de fet, quan estem així una mica malament de la panxa, no, Andreu, és el...
La tradició popular ja ho diu, no? De fet, sí. La poma al forn, tot ben cuinat, lliga. Res cru, perquè... Sí. També es digereix millor.
Ah, i a l'hospital, jo ara ho recordo, que quan estàs a l'hospital et porten poma al forn. També. Jo pensava, a veure, un moment... Clar. Porteu-la crua, menys feina, no? Perquè a més, hi ha gent que no li agrada, no? I pensava, per què l'han de dur al forn? Per què l'han de dur cuita? Doncs mira, veus?
També, veus?
Una altra cosa que aprenem.
Tema colesterol. També ajuda, no?
Molt interessant. Fibra. Sobretot aquesta fibra, la fibra dels llegums, la fibra dels tubercles, quan els cuinem i els refredem, el que fa és que segresta el colesterol i el sucre. O sigui, tant per gent amb el colesterol elevat com per pacients, per persones amb diabetis, és com una esponja, no?, que segresta aquest excés de colesterol i sucre, i això ens ajuda també a contribuir al colesterol. Per exemple, una recepta senzilla pel colesterol és menjar llegum cada dia. Ja sé que pot semblar missió impossible, però si tu poses llegum cada dia, aquesta fibra és realment molt interessant per mantenir el colesterol a la ratlla.
Mira, ben fàcil, perquè hi ha moltes botigues que venen llegums cuits.
Sí,
i és fantàstic,
hi ha més
opcions. És senzill, és saludable.
Correcte.
Ara ens avançaves, el llegum porta molta fibra, però en quins aliments podem trobar fibra?
El llegum és interessant, cigrons, llenties, la mongeta blanca. Una altra gran font de fibra, que crec que no la tenim prou en compte, són els tubercles. Patata, moniato, la iuca... Aquests tubercles, quan els cuinem i els refredem, ens aporten una gran quantitat de fibra fermentable.
Exacte, és el que t'anava a dir. Tot això que entenc que s'ha d'aprendre cuinat...
Correcte, millor.
Per aconseguir aquesta fibra fermentable, que és, Marcela, que hem d'estar, la que ens interessa.
La que hem d'estar alerta. Andreu, però clar, la pregunta que potser algun oient s'està fent, quina dosi diària de fibra necessitem?
La dosi és important perquè menja molt poca fibra.
En general mengem poca.
I la recomanació, fixeu-vos que el mínim estaríem parlant de 25 grams al dia, quan a l'Àfrica estan menjant de 150 grams cap a dalt. Llavors, això a nivell de racions...
Com? A què et refereixes?
Sí, sí, a l'Àfrica estan menjant 5 cops més fibra que nosaltres. Per què? Perquè la seva alimentació només és pràcticament d'origen vegetal i molt poc aliment d'origen animal. No?
Ah.
També és cert que tenen moltes menys malalties cròniques que aquí, no? I, de fet, podria ser aquest paral·lelisme. Però tornant a la teva pregunta, a nivell de racions, doncs sí. Mira, seria un bon consell. 3 peces de fruita i 2 plats de verdura. I quan em refereixo a 2 plats de verdura, no fa falta 2 plats sencers, però, per exemple, pot ser una amanida i de guarnició del segon plat verdura i per sopar doncs, un plat de mongeta bullida i de guarnició també escollir un tomàquet o verd. És combinar-ho, però aquestes 3 fruites i 2 racions de verdura seria la dosi òptima. I a partir d'aquí, el mínim, això Val. És important. A partir d'aquí, cap a dalt, cap problema.
Anem una mica de pal a pal, Perquè què ens passaria si no prenguéssim gens de fibra? Quins efectes tindria això pel nostre...
Molt bona pregunta, i aquí seré molt literal. Quan no mengem fibra, els bacteris del nostre budell es mengen el moc que ens protegeix tot l'intestí per dins.
Vaja.
És així, hi ha un estudi molt literal que ha vist que quan tu no dones fibra, els nostres bacteris s'han d'alimentar com sigui. I d'on trauen energia? D'aquest moc que precisament és protector per l'intestí. I aquí també hi ha una cosa que fem malament, que és que quan tenim problemes digestius el primer que traiem és la fibra. I no hauria de ser així. És a dir, perquè estem debilitant aquesta barrera intestinal, perquè si traiem la fibra, com mengen els bacteris, no?
Clara, estàvem parlant també a l'inici, parlant dels prebiòtics, no?, que es van posar tan de moda. Andreu, quina és la relació que tenen els prebiòtics i la fibra? Com es relacionem, no? Recorda'ns, primer de tot, els prebiòtics, què són?
La fibra és tot, per entendre'ns, i els prebiòtics són un subtipus de fibra que afavoreix de manera selectiva el creixement dels bacteris beneficiosos del nostre intestí.
Selectiva,
Selectiva, és a dir, la fibra és molt general. Hi ha fibra insoluble, el que dèiem, no? Però els prebiòtics és aquell subtipus de fibra que només potencia els bacteris bons de la nostra microbiota. I aquí és molt interessant perquè s'estan investigant els prebiòtics amb obesitat, inclús amb desordres mentals, és un camp fascinant.
Escolta, Andreu, i aquelles persones que ens estiguin escoltant i diguin tot això de cuinar dels llegums no m'agrada, si val també, si valen aquests suplements que podem anar a comprar als herbolaris o per a farmàcies que aporten aquest extra en fibra, o tu sempre aconselles aliments frescos, per dir-ho així?
A veure, què passa? Que quan mengem aliments frescos no només tenim la fibra, sinó que tenim tots els altres components que aporta l'aliment. Des de polifenols antioxidants, vitamines, minerals, aigua... Amb un suplement, quin és el perill? Que si tu no estàs acostumat, si el teu intestí no està acostumat a la fibra, faràs un tap espectacular. Què vol dir amb això? Que realment no la toleraràs. És a dir, segons la dosi, porten tanta dosi de fibra que és una, molts cops és una aberració, no? I important, en el cas que s'hagin de prendre suplements, anar molt a poc i molta aigua, sobretot. Perquè si no...
Clar, perquè si no la fibra és el que dius, fa un tap.
Fa un tap, literalment, i clar, és pitjor el remei que la malaltia, no?
Per tant, hem de tenir present aquests 25 grams, no?, de fibra diària.
Diària.
En la nostra alimentació. Què, anem a enganxar el fals mite?
Vinga.
Perquè com ja sabeu, avui estem aquí a l'Espai La Proteïna, al matí a Ràdio Estel, amb l'Andreu Prados, ell és farmacèutic i dietista nutricionista. I Marta, sempre acabem desmuntant aquell fals mite relacionat amb la nutrició i, clar, avui, òbviament, no, hem de parlar de què?
De fibra. Perquè, mira, avui amb l'Andreu, com ho diríem, desmitificarem el mite de que és suficient fixar-nos amb els aliments envasats etiquetats com a font de fibra per assegurar-nos que estem cobrint la ingesta d'aquest nutrient cítric crític. No és fàcil, eh? És
crític,
llarg.
Crític.
No és cítric. Crític. Sí. És a dir, que les etiquetes a vegades ens n'hauríem de malfiar.
Molt bona pregunta, perquè aquí és un dels grans errors que fem amb nutrició, que ens deixem enlluernar per nutrients concrets. I això és un error, perquè si després mirem l'etiquetatge d'aquests aliments rics en fibra, veurem que o són alts amb sucres, o porten greixos que no toquen, o porten edulcorants que al nostre intestí no li van bé. Per tant, quan jo em refereixo a fibra, em refereixo a aliment. Aliment, perquè quan mengem una taronja, perfecte, és tot, no? És que és la fibra, la vitamina C, que això és molt difícil de trobar en un aliment que posa allà amb lletres grans pels pares allí, captar l'atenció, no té per què ser saludable, no? Sobretot, millor aliment.
Andreu, jo et faig cas, ja ho saps, vaig menjar pebrot vermell, perquè ens va recordar que el pebrot vermell porta...
Cru.
Porta més vitamina C que una taronja,
que vaig quedar
amb aquest titular, però clar, a mi em costa digerir el pebrot vermell.
Et costa digerir?
Sí. Alguna recomanació?
A veure, aquí important, si cru, perquè cru a vegades és molt fort.
I m'agrada molt, eh?
T'agrada?
Sí.
Prova de, per exemple, amb tècniques forts tipus al vapor, per anar gradualment, que no sigui tan agressiu
fort
per la teva mucosa, i fracciona la dosi, també.
A què es deu, de fet, que les coses a vegades no se'ns posin bé? Perquè,
sí, de fet, bueno,
no?
Això...
Hi ha gent que, vull dir, varia en base en funció de la persona.
Hi ha moltes toleràncies individuals, aquí entren molts factors, no? Però sobretot aquí la clau és que si no estem acostumats, anar molt a poc a poc.
Doncs, Andreu, tens alguna pregunta més, Marta?
No, dic que hagis, espero que hagis pres nota de tot.
Sempre.
Perquè
sempre,
ets molt
bona
alumna.
I si no, saps què? Ho puc escoltar a Ràdio La Carta. Que també. Sempre és interessant també recuperar totes les seccions que aneu escoltant aquí al matí a Ràdio Estel, com també a través del teu mòbil, del teu dispositiu mòbil, si encara no ens tens, va, ens has de fer lloc, baixant l'aplicació de Ràdio Estel oficial. I si ens tenies, l'has d'actualitzar. Recorda, Ves al teu App Store, tant per iOS com per Android, i allà et baixa Ràdio Estel oficial. Dit això, Andreu Prados, moltíssimes gràcies.
Un plaer,
com
fins aviat.
Com sempre, és un plaer. Vindràs aviat, eh?
Aviat. Va.
Al matí, a Ràdio Estel. Demano la paraula.
Montse Pibernat, com estàs? Avui ens portes una paraula que poden ser moltes.
Exacte, avui us porto una paraula que poden ser moltes. Aquell fotograma repetit en excés, tot s'ha de dir, de la plantofada que l'actor Will Smith, en un rampell de cavaller salvador de l'honor, va clavar el presentador dels Oscars. Dilluns va ser el tema.
Clar, i tant, tots els mitjans, ens van fer ressò, ens la vam mirar pel dret, del dret, del revés, vam analitzar els perquès, Pibernat, també el com i les conseqüències.
Exacte. Doncs jo, sense l'ànim de voler aprofundir altre cop en l'ètica o el comportament d'aquest acte, sí que he pensat que us parlaria de la capacitat de la llengua de descriure aquest gest de pagar.
Clar, perquè crec, Montse, que hi ha moltes maneres, no?, d'anomenar aquest gest. Per això deies al principi que és això, que és una paraula, doncs, que pot donar moltes voltes.
Efectivament. És espectacular la riquesa de la llengua pel que fa a l'acció de pagar. A l'acció que va dur a terme l'actor de Hollywood, vull dir, perquè pagar es pot pagar amb moltes parts del cos. Amb el peu, amb la cama, amb el puny, amb el cap... Però, si acotem l'acció a pagar amb la mà i que el lloc on paguem sigui la part superior del cos, és a dir, el cap, veurem que la llengua catalana disposa de moltíssim vocabulari. És una cosa espectacular. Ja veuràs, farem com aquell concurs de televisió de la nostra infància, bueno, de la infància de molta gent, potser teva no, però meva sí.
A veure, sonava així.
Exacte. I per 25 pessetes direm una tu i una jo, paraules amb què en català podem dir l'acció de pagar amb la mà al cap. Per exemple, plantofada, 1, 2, 3, respondo otra vez.
Bolet.
Cleca.
Mastegot.
Calbot.
Ventallot.
Bufetada.
Bufa.
Bufet.
Batzac.
Castanya.
Castanyot.
Clatallot.
Clatallada.
Galtada.
Hòstia.
Cluscada.
Pinya.
Pinyac.
Nata.
Nyespla.
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 Galeta.
Gleba.
Menutada.
Inflada.
Fava.
Morma.
Saballot.
Cop.
Mastec.
Màstec, màstec.
Tàbac.
Bandau.
Carxot.
Gleba.
I gardela. Vols saber quantes n'hem dit?
Quantes? Perquè a mi m'han semblat moltíssimes. Una trentena o...?
Sí, va per aquí. El número 1 hem dit 35, comptant la plantofada del, per exemple, del principi. 35 paraules amb què podem designar aquesta acció de, amb la mà, pagar a la part del cap. És impressionant. I estic segura, a més, que en parles dialectals encara n'hi deu haver moltes més.
Però és espectacular, Montse, perquè, a veure, un dubte que tinc, no? Perquè ni jo mateixa sabia que en sabia tantes.
Ah, sí?
A l'hora de...
Jo tampoc.
A l'hora de dir, l'acció de la plantofada que deies, o sigui, hem de dir donar una bufetada o fer una bufetada, no? Com que de vegades tenim dubtes amb això del donar i fer.
Exacte, molt bona pregunta, perquè és cert que de vegades dubtem entre el donar i el fer. I, de fet, sempre se'ns ha dit que els catalans fem petons, fem abraçades, més que donem, no? Que en castellà, damos besos, damos abrazos. Doncs en el cas que ens ocupa, hem d'aclarir que en català sí que donem. Donem una clatellada, donem una bufetada, donem un mastegot. Però com que sóc aquí, a més, per ensenyar la riquesa del català i ampliar el vocabulari, us dic que podem fer servir altres verbs que, segons el context, poden ser més precisos. Per exemple, podem repartir hòsties. Sona malament, però a veure, és català, és llengua.
Sí, clar,
repartir. Fotre una plantofada. Clavar una bufa, endinyar una castanya, etzibar un cop, plantar una cleca, clavar un mastegot o, fins i tot, ventar una nata, per
ventar
exemple.
Ventar una nata també és...
Sí, ventar, ventaré. Però aclareixo que en cap cas vull incitar la violència, eh?
Avui, però, mira, ara, Montse, no et preguntaré d'on ve aquesta paraula, perquè no sé amb quina ens hem de quedar, perquè n'hi ha tantes, no?
Mira, si vols, t'explico, per exemple, d'on ve plantofada, que és la primera que hem anomenat a la llista.
Va, d'acord, sí. Què ens expliques de la paraula en si, de plantofada?
Plantofada. Mira, primer hem de dir que plantofada és una paraula que deriva de plantofa. I què és una plantofa? Doncs ho he investigat i he vist que plantofa o pantofla... Canviant la L de lloc surt la variant plantofa o pantofla. És una sabatilla.
És una sabatilla?
Una sabata sense taló, el que en castellà en diuen pantufles.
Home, si de tota la vida,
clar.
Sí.
Doncs sembla que aquesta paraula seria una importació francesa. Vindria del francès exactament amb el mateix significat de calçat còmode, sense taló i per estar per casa.
I de refrans que en tens? N'has trobat algun de plantofada o mastegot, que també m'agrada molt?
N'he trobat un parell, però curiosament amb aquestes paraules no n'he trobat. N'he trobat amb bufetada. Mira, escolta bé. Diu aquesta: bufetada de dona sempre s'ha de dar per bona. Jo de debò que no sé exactament què vol dir, què vol venir a dir aquest refrany, ni si l'hem d'agafar en sentit recte o exactament, sí. O vol dir alguna altra cosa en sentit figurat, no? Bufetada de dona sempre s'ha de dar per bona. Ho deixo aquí, no hi aprofundirem.
No hi entrarem.
No, i ja per acabar hi ha un de segon que diu: bufetada que no puguis venjar, no te la deixis pagar. I fins aquí.
Doncs, Montse, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.